Notícia en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. A partir de demà es relaxa el protocol contra el coronavirus als geriàtrics catalans. Un mes després de les restriccions més dures i un cop superat el 75% de la vacunació a les residències, els usuaris podran ja sortir a passejar.
I no caldrà, per tant, que facin un aïllament de 15 dies a l'habitació quan tornin després d'haver estat en contacte amb la família. Es tornen a autoritzar també tres sortides, les sortides curtes d'un o dos dies, i les persones que visitin els geriàtrics ja no caldrà que passin testos d'antígens. Aquesta prevenció només es continuarà aplicant als professionals que treballen als centres. La flexibilització de mesures arriba un cop s'ha reduït la transmissió comunitària en els darrers dies. Després de l'important impacte de la pandèmia al llarg de l'últim any, ara mateix només un 6,5% dels geriàtrics es troba en una situació de risc.
D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres, dia 12 de febrer, i al punt de les 8 del matí repassem més titulars.
Catalunya supera ja les 20.000 persones mortes per coronavirus des del començament de la pandèmia. És l'equivalent a tota la població de municipis com Banyoles o les Franqueses del Vallès. Aquesta xifra devastadora s'ha assolit en un moment en què la tercera onada de la pandèmia comença a entrar en regressió.
Sectors econòmics com els comerços essencials i la restauració confien en remuntar part dels ingressos en aquest primer cap de setmana de confinament comarcal. Bars i restaurants veuen testimonials dels beneficis de l'allargament dels torns els dies laborables i esperen amb expectació les reserves de dissabte i diumenge.
Una setantena de vehicles han protagonitzat una marxa lenta pels carrers de Lleida per exigir ajuts directes als pagesos afectats per les últimes nevades. En paral·lel, el sindicat agrari Asaja amenaça amb tallar la carretera C12 a Flix a partir del diumenge 21 de febrer si el govern no atén les seves demandes.
La Junta Electoral Central ha autoritzat que es puguin cobrir vacants de les meses en les eleccions d'aquest diumenge amb suplents d'altres meses o de col·legis propers. Per contra, prohibeix les bosses de voluntaris per completar possibles baixes. Avui els partits que concorren als comicis s'afronten l'últim dia de campanya electoral.
En esports, la Penya i el Barça debuten avui a la Copa del Rei de bàsquet que es disputa a Madrid. Blaugranes i verdinegres esperen superar els quarts per trobar-se a semifinals. Abans, però, els de Jessica Bixos hauran de superar l'Unicaja i els badalonins al Baskonia.
Repassats els titulars, obrim àrea de serveis. En primer lloc, volem saber quin temps faran avui i la resta del cap de setmana. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ja tenim els primers ruixats que a hores d'ara estan afectant cap al Baix Ebre, Montsià, i alguns estan traient el cap cap al Terres de l'Ebre, cap a la Terra Alta, i s'espera que vagin a més durant el matí, sobretot afectant cap al terç oest del país, i de cara a la tarda ja serà una pluja més extensa, més continuada cap a la meitat des del territori, més intermitent cap a la resta del país, i tot plegat perquè avui la temperatura màxima quedi més baixa que la d'ahir en general. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara fem un cop d'ull a la situació del trànsit. Connectem amb el RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora, més enllà de les retencions habituals que trobarem d'entrada a Barcelona, a repartides per la corona de Barcelona, doncs ara mateix pendents de dos accidents, un d'ells a l'AP7 a l'altura de Tarragona, deixa només un carril obert sentit Barcelona, això provoca un quilòmetre de cua, i no una accidència, no una incidència en aquest cas, esllavissades a la C462, obliga de donar pas alternatiu a l'altura de Josa i Tuixera, en tots els sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Notícies en xarxa. L'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
La vacunació a les residències ja supera el 75% i això permetrà relaxar a partir de demà el protocol per coronavirus als geriàtrics. Els usuaris podran sortir a passejar i ja no caldrà que facin cap aïllament després d'haver estat en contacte amb la seva família.
A més, des d'aquest dissabte també es restableix les sortides curtes d'un o dos dies i ja no es faran testos d'antígens a les persones que visitin els geriàtrics. De fet, els familiars evitaran l'entrada al centre i utilitzaran els espais destinats a les visites a l'hora d'anar a buscar i tornar al resident. Tot això és possible després que s'hagi vist reduïda la transmissió comunitària en els últims dies. Les mesures vigents fins ara s'havien intensificat fa prop d'un mes per evitar un nou embat del virus a les residències en aquesta tercera onada. Tot plegat després de l'impacte dramàtic que la pandèmia ha deixat entre aquest col·lectiu vulnerable des de l'inici, ara fa gairebé un any. Ara mateix només es troben en una situació crítica un 6,5% dels geriàtrics catalans, és a dir, una setantena del miler de centres que hi ha arreu del país.
Busquem ara reaccions, afegim una opinió a aquests canvis en el protocol Covid als geriàtrics. Maria José Carcelén, portaveu de la coordinadora de residències 5+1, molt bon dia.
Molt bon dia.
Quina valoració en fan des de l'organització d'aquest relaxament de mesures?
Bueno, és un pas. Nosaltres fèiem molt que ho estàvem demanant. És evident que mantenir la gent gran amb aquesta situació d'aïllament al final comportava més mal que benefici, no? Perquè és evident que l'única raó de viure que tenen és el contacte amb el seu familiar. I no li pots explicar a una persona gran, com està passant ara, que s'havia vacunat i encara estava pitjor que abans, no? Des del punt de vista de contactar amb les famílies. És un pas. Nosaltres demanàvem, demanem que les visites poguessin ser diàries. Ja sabem que no tornarem a la situació anterior, és evident, no podrem pujar a les habitacions, no podrem estar tots junts al pati, no, però sí que un contacte una mica més estret, perquè hi ha moltíssima gent que malauradament està al final de la seva vida. La gent que viu a residències normalment són persones molt grans, amb polipatologies, i per això tenen poc temps, no? Creiem que com s'està fent a altres punts de l'Estat, les visites podrien ser diàries, no? Nosaltres també pensem que hi ha una cosa que hauríem de valorar en algun moment, i és que el contacte amb les persones que tenen malalties cognitives, Alzheimer, no et reconeixen. Hi ha hagut una davallada important, no? Hi ha llocs com Galícia, que s'està fent, hi ha una prova pilot que consisteix en que amb aquestes persones, els familiars, es poden tocar amb guants, mascareta i amb una bata, que en definitiva és més del que porten els treballadors, que cada dia els ajuden a vestir-se, a dinar, etcètera, no? Per tant, això crec que s'haurà de valorar en algun moment, perquè ens trobem ara que és que ni es reconeixen, i que quan els parles, alguns intenten agafar-te la mà, no? Com, o sigui, necessiten aquest contacte, evidentment, amb totes les mesures de seguretat, eh? Nosaltres som conscients i això és una necessitat que té una franja d'aquesta població.
I parlant d'aquestes mesures de seguretat, hem escoltat ja en les últimes hores la veu de l'Associació de Centres de Recursos Assistencials de l'ACRA, que diu que no veuen clar que els visitants no s'hagin de fer els testos d'antígens. Què en pensen vostès?
Home, la veritat a mi és que ACRA cada dia em sorprèn més. Ja no sabem què pensar. A veure, abans de que estiguessin vacunats, abans de que haguessin baixat la corba com l'estem baixant ara, és evident, i si ACRA no ho reconeix és perquè no li interessa, els contagis a les residències s'han produït sempre, en el 99%, per part dels treballadors, per una raó molt senzilla, perquè són qui entra i surt cada dia de la residència i qui té el contacte estret amb els nostres familiars. O sigui, ara s'han vacunat els residents i ara nosaltres ens hem de fer un test d'antígens. Quan ho ha demanat? Quan estava en pitjor. Sap per què ho demana? Per una raó molt senzilla. Perquè durant aquests dies que s'havia implantat el tema del test d'antígens, el que comportava era que la interpretació era un test d'antígens per una visita. I així ha estat durant aquestes setmanes. I com que només era per un familiar, era perfecte. Era una manera d'impedir l'entrada. Què ens passava? Que quan abans entraven a una visita tres persones, tres familiars, ara només entrava un, doncs una família que tingués el marit o la dona ingressada i tingués tres fills, doncs trigava un mes a veure tota la família.
Per tant, no són partidaris de que es faci.
De defensar això. A veure, nosaltres no tenim cap problema en fer-nos un antigen. Miri, amb la mateixa cadència que li fan els treballadors. Perquè si nosaltres no tenim un contacte tan estret, si nosaltres no hem estat contagiant fins ara, a què ve demanar això ara? Només està intentant una cosa claríssima, eh? I és tornar per una altra via a suprimir, a reprimir les visites dels familiars.
Unes visites que vostès veuen molt, molt necessàries. Maria José Carcelén, portaveu de la coordinadora Residència 5+1, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Gràcies. Adéu.
El cap de setmana que demà comença serà, per tant, el primer amb el relaxament de mesures a les residències, com explicàvem, i també el primer amb el confinament ampliat a l'àmbit comarcal després de moltes setmanes. Un fet que manté a l'expectativa bona part del sector de la restauració i també del comerç essencial. Bars i restaurants han afrontat amb certa resignació els primers dies laborables amb ampliació d'una hora per torn, considerant testimonial el canvi a efectes de facturació. És per això que molts confien en millorar una mica els ingressos amb reserves de dies festius per bona part de la població, com són dissabte i diumenge, amb el radi de moviments ara més enllà del propi municipi.
I en aquest sentit s'ha pronunciat Isaac Gómez, que és president del col·lectiu de cuineres i cuiners Kilòmetre Zero de Catalunya. Reconeix que la flexibilització tant del confinament perimetral com de l'horari ajudarà al sector, que d'aquesta manera intentarà compensar el que està patint. Gómez diu que restauradors i clients guanyaran en qualitat de vida, però es queixa que la problemàtica de fons continua igual. No es pot tractar a tothom igual. Són declaracions a la xarxa.
El que s'hauria d'haver fet és, per part de la Generalitat, organitzar un tancament, i organitzar un tancament, saps dir, que és com et deia, saps dir, que no tractis igual un restaurant de l'àrea metropolitana que un restaurant, saps dir, de comarca, que no tractis igual un bar, saps dir, que un restaurant. Aquí sí que crec que la Generalitat ha pecat, d'acord, i el govern central, saps dir, ha pecat amb no organitzar, saps, unes compensacions com calen.
I de la seva banda, les llibreries també tornen a obrir aquest cap de setmana després de les limitacions del darrer mes que n'han restringit l'horari únicament a dies laborables. Per fer aquest canvi ha estat clau la consideració que han rebut d'equipament cultural, així com el reconeixement dels llibres com a bé essencial. El gremi calcula que les restriccions imposades fins ara els han suposat pèrdues de fins al 30% de la facturació del mes.
I Catalunya ha superat les 20.000 persones mortes des que va esclatar la pandèmia. I tot i que les dades d'expansió de la malaltia milloren, hi ha hagut un repunt en nombre de pacients greus. En les últimes hores, el risc de rebrot ha tornat a baixar de 8 punts i també la velocitat d'expansió de la malaltia, que ara és a 0,82. El nombre de nous contagis es manté en la línia dels últims dies, amb 2.000 nous casos positius confirmats. Els ingressos als centres sanitaris han tornat a baixar de 9 pacients, però ha augmentat, en canvi, el nombre de persones ingressades a les unitats de cures intensives. Com dèiem, en les últimes hores el Departament de Salut ha comunicat 114 noves defuncions, la qual cosa situa el total de morts a Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia, en 20.020 persones.
I amb l'objectiu d'anar esponjant els centres sanitaris pressionats per l'impacte de la pandèmia, continua l'obertura d'espais addicionals. Dilluns entrarà en funcionament l'espai polivalent de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. No hi haurà, però, noves contractacions i, per tant, caldrà reorganitzar el personal existent. Ens ho explica Jaume Martell, des de Lleida Televisió.
Aquest dilluns entrarà en funcionament el nou espai polivalent de l'Arnau de Vilanova, un edifici de 3.800 metres quadrats que ha tingut un cost de 14 milions d'euros i que té l'objectiu d'alleugerir, gràcies als 32 nous llits, la càrrega de l'hospital. Inicialment, només s'obre la planta baixa on es faran proves PCR i vacunació de professionals. Posteriorment, es posaran en funcionament la resta.
Té 32 nous llits convencionals, 24 blocs d'urgències, on el centre que es dedicarà a partir de dilluns a Covid, i està comunicat també, i això és important, comunicat amb l'edifici principal per facilitar el trasllat dels pacients i mobilitat de professionals. El centre, el nou centre, serveix per esponjar més l'Arnau de Vilanova de Lleida, que està molt tensionat.
Tot i això, el nou espai no suposa la contractació de nou personal, de manera que reorganitzarà l'existent.
Des d'ara mateix tinguéssim a disposició la possibilitat de contractar 15 o 20 facultatius i 30 o 40 infermeres, ho faríem immediatament. Com això no és possible, perquè el mercat no hi són, doncs ens veiem abocats necessàriament a fer una reorganització interna.
Un cop passada la pandèmia, el centre funcionarà com una ampliació de l'hospital per assumir altra activitat.
I encara un apunt més de sanitat, perquè la Generalitat demanarà 2.000 milions d'euros de fons europeus Next Generation per a empreses innovadores de l'àmbit de la salut. Tots ells persegueixen millorar el sistema sanitari per si torna a venir una altra pandèmia. Es tracta, per exemple, de fer més flexibles les UCIs, transformar digitalment el sistema i també en el camp de les vacunes, que Catalunya pugui ser autosuficient. L'horitzó temporal per realitzar-los, com a molt tard, és l'any 2026, així que caldrà abans el vistiplau del govern espanyol. Ens ho explica la nostra companya Maite Polo.
Un dels projectes candidat a rebre els fons europeus és per ajudar les empreses que vulguin provar-ho a produir vacunes. L'objectiu és que Catalunya pugui ser autosuficient en el futur si es repeteix una situació com la del coronavirus. Ho ha explicat el director general de Recerca i Innovació en Salut, Robert Fabregat.
La idea és pel futur. El futur, no? Si arriba una pandèmia semblant, sí, esperem que no, no? Tot i tindrem més capacitats, però és això, no? Que en lloc de trigar un any, triguem mesos, tinguem vacunes que li diem nosaltres de fons d'armari que ens permetin parar el cop i que siguem autosuficients a l'hora de produir-les.
La Generalitat té converses obertes amb una trentena d'empreses farmacèutiques i biotecnològiques catalanes interessades a estudiar la possibilitat de transformar-se en productores de vacunes. És un dels 27 projectes inclosos en el Pla Salut 2030, aprovat fa 10 dies pel govern.
Els pagesos volen fer sentir el seu malestar i han anunciat talls a la C12 a Flix a partir del diumenge dia 21 de febrer.
Tot perquè el col·lectiu vol exigir al Departament d'Agricultura que els atorgui ajuts directes per compensar els danys que van provocar les últimes nevades a les oliveres. Ahir els pagesos de les Garrigues i el Segrià van protagonitzar una marxa lenta de vehicles a Lleida per reclamar aquests ajuts. En Marc Piqué, des de Lleida Televisió, ens ho explica.
Prop d'una setantena de vehicles han participat en una marxa lenta que ha transcorregut pel centre de la ciutat de Lleida i on pagesos de les comarques del Segrià i les Garrigues han fet palès el malestar per la falta d'ajudes directes pels danys de les nevades de la borrasca Filomena a les Oliveres. Una protesta que arriba després que durant la taula sectorial d'agricultura no es proposés cap línia d'ajuts per compensar les pèrdues de producció.
El que es demana és que abans del 14 de febrer es fiquin al damunt de la taula quin tipus d'ajudes directes tindran els productors de les olives que han perdut l'explotació no per aquest any, sinó pels demés anys, i que, a més, en cap moment, dins del que és la mar de la taula sectorial, se va ficar una quantitat damunt de la taula.
Lamenten que un mes després de les nevades, Agricultura encara no hagi convocat ajuts.
Han de ficar una solució més ràpida perquè estem en campanya electoral i els partits polítics, vull dir, jo, per a mi, quan arriben a Barcelona, ni es parlen, vull dir, venen aquí, se fa la fotografia i després allí no acaben de traure cap solució.
La marxa lenta ha acabat a les portes de la seu del Departament d'Agricultura, on s'ha fet entrega d'un document amb les demandes dels agricultors. Per la seva banda, Asaja ha anunciat més mobilitzacions fins que Agricultura no es doni una resposta, amb talls a la carretera C12 a Flix a partir del diumenge 21.
En clau judicial, l'arcabisbat de Tarragona porta a Fiscalia un possible cas d'abusos sexuals per part d'un capellà de la diòcesi. Els fets s'haurien passat fa 20 anys i afectarien almenys dues víctimes. El denunciat, que actualment té 60 anys, és mossèn Manuel Fuentes, canonge arxiver de la catedral de Tarragona i director de l'Arxiu Històric Arxidiocesà d'aquesta demarcació. La Fiscalia, de la seva banda, ha confirmat que incoaran diligències d'investigació per estudiar bé uns fets que ja haurien prescrit. Mentrestant, l'arcabisbe Joan Planelles s'ha apartat cautelarment al prevere de les seves funcions i també ha posat els fets en coneixement del Vaticà. També ha explicat que actuaran amb la màxima pulcritud i que estan treballant perquè s'imposi la veritat i la justícia.
M'he posat en contacte personalment amb les possibles víctimes de les que tenim coneixement i ens han demanat que vetllem perquè es respecti la seva privacitat. L'arcabisbat que presideixo condemna tot abús sexual de poder i de consciència, especialment quan hagi estat comès per un clergue. Faig meu el dolor de totes les víctimes i novament convido a denunciar aquests fets execrables a les autoritats civils i a l'Oficina de Prevenció i Protecció d'Abusos de l'Arcabisbat.
I avui acaba el termini que l'Audiència Nacional va donar al cantant Pablo Hasél perquè entrés voluntàriament a la presó. El músic ha explicat que no pensa entregar-se i que està preparat perquè la policia el detingui. Mentrestant, una seixantena d'entitats culturals han donat suport a Hasél i han demanat l'anul·lació de les causes contra l'artista en una protesta telemàtica. La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, també el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el músic Nacho Tarrés i l'actriu Sílvia Bel són alguns dels membres que han mostrat un rebuig total a l'empresonament de Hasél. Han exigit al govern espanyol i també a les instàncies fiscals i judicials respecte a la llibertat d'expressió i asseguren que no entenen que algú pugui ser condemnat i empresonat per expressar idees.
Passen ara 20 minuts de les 8 del matí. Avui divendres acaba la campanya electoral de cara als comicis de diumenge 14 de febrer i nosaltres tanquem el cicle de comparatives dels programes electorals que hem estat oferint al llarg d'aquesta setmana. I avui acabem amb les polítiques sobre autogovern i el model d'estat que continuen marcant en aquestes eleccions dos blocs de partits diferenciats. Ens ho explica la nostra companya Marta Patricio.
Junts per Catalunya és l'únic partit que aposta per ratificar la declaració unilateral d'independència, la DUI, si l'independentisme supera el 50% dels vots en aquestes eleccions. Deixa clar, però, que seria una resolució política per forçar una negociació amb l'Estat, però va més enllà, veu necessari també buscar un referèndum acordat amb ajuda internacional. Per Junts per Catalunya, un altre dels punts per poder resoldre el conflicte polític és aconseguir una llei d'amnistia. Esquerra aposta pel diàleg i la negociació com a millor via per fer un nou referèndum, però en el seu programa també avisa l'Estat. Diu que les negociacions no es poden allargar en el temps perquè, si no, pot acabar en una acció unilateral d'independència. També parlen que tot plegat passa en definitiva perquè el govern espanyol accepti l'amnistia i el referèndum. També la CUP es marca com a objectiu repetir un referèndum, això sí, com a molt tard, el 2025, i parla del que anomena una insurrecció democràtica. És a dir, que en el cas que no hi hagi cap avenç en la taula de diàleg, el programa diu que cal legitimar vies alternatives. Els cupaires també defensen l'amnistia. D'altra banda, el PDeCAT i els comuns també coincideixen en l'aposta per un referèndum pactat, però en aquests dos casos descarten totalment la unilateralitat. El programa electoral del PDeCAT asseguren, però, que l'estratègia no pot ser la mateixa que la de l'anterior legislatura. Asseguren que cal deixar de banda la confrontació. I Catalunya en Comú Podem proposen impulsar la taula del diàleg amb l'Estat i sotmetre referèndum l'acord polític al qual s'arribi. A més, proposen introduir a la Constitució un supòsit de consulta d'àmbit territorial i impulsar el que anomenen una agenda d'avenç d'autogovern. Inclouria, entre d'altres, una declaració política per reconèixer Catalunya com a nació i aprovar un nou model de finançament. Els comuns aposten per impulsar una reforma de la Constitució de caràcter federal. D'altra banda, el PSC proposa una reforma constitucional federal que impliqui, entre d'altres, la transformació de l'estat de les autonomies en un estat federal, el reconeixement de les singularitats pròpies de les nacions, la transformació de l'actual Senat o la regulació del model de finançament de les comunitats autònomes. En canvi, no fan cap referència al programa sobre la situació dels líders independentistes presos. Qui sí que s'hi pronuncia obertament és Ciutadans, que s'oposa als indults. Pel que fa a la resolució del conflicte entre Catalunya i l'Estat, el Partit Popular Català no fa cap proposta en concret. En el programa només consta que es vol normalitzar la presència de l'Estat i dels símbols estatals a Catalunya. Pel que fa a l'extrema dreta, Vox es marca com a objectiu, diu, recuperar les institucions de Catalunya i aturar el que consideren un cop d'estat. A més, proposa que Catalunya torni a l'estat les competències en sanitat, educació i interior.
I avui és l'últim dia de campanya de cara a les eleccions de diumenge, així que mentrestant continuen els pronunciaments legals sobre la casuística especial d'aquesta convocatòria. La Junta Electoral Central ha autoritzat que es pugui cobrir vacants de les meses el 14 de febrer amb suplents d'altres col·legis o també col·legis propers o altres meses. En canvi, l'organisme rebutja que es pugui utilitzar una bossa de voluntaris per completar les possibles absències, una opció que ja havia descartat el govern. En una altra resolució, la Junta Electoral Central també avala que s'instal·lin meses electorals a espais a l'aire lliure dins el centre de votació, com per exemple podria ser el pati d'una escola, però en canvi que no es facin al carrer.
I com dèiem, després de dies de simulacres a molts municipis, aquest divendres comença la recta final dels preparatius de cara a la jornada electoral d'aquest diumenge. Són unes eleccions absolutament insòlites, en què s'ha hagut de posar en marxa un dispositiu que garanteixi totes les mesures sanitàries en plena pandèmia per la Covid-19. Repassem ara quines són aquestes mesures amb l'Esther González. Esther, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, l'objectiu és garantir que votar presencialment sigui segur des del punt de vista sanitari per fer-ho possible. D'entrada, s'han ampliat els locals de votació. Segons el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, s'ha passat dels 2.680 locals de les eleccions del 2017 a 2.763 per aquest diumenge. Això són 83 locals més. També s'ha augmentat el nombre de meses, seran gairebé 900 més, amb un total de 9.139. Molts ciutadans, de fet, han vist com el col·legi on votaran aquest diumenge és diferent del que era el seu habitual. Això és perquè s'han prioritzat pavellons o espais grans per garantir una baixa densitat de persones i una ventilació constant i adequada. Els punts d'entrada i de sortida seran independents per evitar el creuament de persones i, de fet, les cues d'espera es faran a l'exterior respectant sempre la distància d'1,5 metres. Només podrà accedir al col·legi la persona que ha de votar sense acompanyant, excepte si requereix assistència. Als centres de votació hi haurà servei de neteja durant tot el dia, punts dispensadors de gel hidroalcohòlic i material de desinfecció tant a la cabina com a la taula on hi haurà les paperetes. Els membres de la mesa seran en taules separades, més enllà de dur mascareta, pantalla protectora i guants. Tampoc no tocaran ni els DNIs ni els sobres dels votants. També es demana, de fet, que portem la papereta preparada de casa per estar el mínim temps possible al col·legi electoral. Una de les novetats destacades d'aquests comicis és la figura del responsable de seguretat sanitària. Aquestes persones han rebut una formació específica, seran presents a cada col·legi per controlar l'accés ordenat de votants, que es mantinguin les distàncies de seguretat i garantir aspectes com l'ús obligatori de la mascareta o la neteja de mans. Recordem també que hi ha unes franges horàries recomanades per anar a votar. Les primeres hores, de les 9 a les 12, estan reservades per als col·lectius de risc, mentre que l'última, de 7 a 8 del vespre, està pensada per a les persones en quarantena. La resta, que no pertanyen a cap d'aquests col·lectius, es recomana que votin entre les 12 del migdia i les 7 de la tarda.
Gràcies, Esther, per explicar-nos totes aquestes mesures. I en aquest context, el govern manté que es podran constituir el 99,4% de les meses electorals. Això permetrà que els resultats electorals puguin ser comunicats el mateix diumenge a la nit. I pel que fa als components de les meses, avui és l'últim dia perquè puguin fer-se testos d'antígens. I tot i que se n'han dut a terme a tots els municipis catalans, de moment, segons dades del director de processos electorals, només una quarta part dels membres se l'ha realitzat. Una xifra que el govern espera que augmenti en les pròximes hores. Són ara les 8 i 26 minuts d'aquest divendres i per davant, última jornada de campanya electoral.
La xarxa de comunicació local.
Eleccions al Parlament de Catalunya. Informació de la campanya.
El PDeCAT afronta el darrer dia de campanya amb el convenciment d'obtenir representació al Parlament. Ahir, des de Tarragona, l'alcalde d'Igualada i número 3 de la formació, Marc Castells, defensava l'equilibri enfront de la rauxa i l'activisme estèril dels darrers anys i reivindicava el PDeCAT com el partit amb més alcaldes a les seves llistes i l'opció més propera al territori.
Sabeu què ens passa a nosaltres? Que som la llista del Parlament de Catalunya que porta més alcaldes i alcaldesses o gent vinculada al món municipal. I sabeu què és aquesta gent? És la gent que soluciona els problemes. I sabeu per què se soluciona? Perquè si no arregles una cosa, l'endemà ve el veí i et diu: escolti, alcalde, vostè això no m'ho ha arreglat.
Esquerra, que va fer campanya a Vilanova i la Geltrú, va demanar el vot a tots els independentistes per liderar el futur govern sobiranista i d'esquerres. Segons Oriol Junqueras, els republicans són l'opció més honesta i neta de corrupció. Per al president del Parlament, Roger Torrent, és hora de trencar el bipartidisme a Catalunya.
Si volem que guanyi Esquerra, s'ha d'anar a votar Esquerra. Ens queden molt poques hores per fer el canvi possible, per acabar amb el bipartidisme català que s'ha repartit el poder d'aquest país durant 40 anys. Depèn de vosaltres. Depèn de nosaltres.
Junts per Catalunya s'erigia com a representant de l'1 d'octubre i de l'acceleració del procés independentista. En contraposició, van dir a altres partits que el volen frenar. De la seva banda, l'exdiputat de la CUP, Benet Salellas, recordava que una possible amnistia dels presos polítics només seria un punt de partida i no la solució del conflicte. Des de l'Hospitalet de Llobregat, la número 2 del PSC, Eva Granados, assegurava que han ensarronat Esquerra amb l'acord dels partits independentistes de rebuig a governar amb els socialistes i alertava que es tracta d'un pacte per fer Laura Borràs presidenta. Qui no es creu al pacte anti-Illa és el PP. El consideren un moviment de maquillatge degut a la davallada d'Esquerra a les enquestes. Tampoc s'ho empassen des de Vox, que definien l'acord com una mentida, ja que van dir els republicans pacten cada dia amb el PSOE a Madrid. I des de Ciutadans, Inés Arrimadas responia que amb cordons sanitaris o sense ells, el vot per Carlos Carrizosa és l'única garantia per no pactar amb els independentistes, mentre que els socialistes ja hi pacten en diferents institucions.
Los independentistas no tienen que firmar un documento diciendo que no van a pactar con Ciudadanos, porque no vamos a pactar con ellos. Los que han firmado ese documento ya están pactando con ella. Es que no han roto ni uno solo de los ayuntamientos ni la Diputación de Barcelona, donde gobiernan juntos.
En Comú Podem proposava des de la Sala Apolo de Barcelona destinar el 2% del pressupost de la Generalitat a la cultura davant l'1% actual.
Eleccions al Parlament de Catalunya. Informació de la campanya.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia, són 9:15 del matí i avui us estem explicant el nou protocol contra la Covid a les residències de gent gran. A partir de demà es relaxen les restriccions i els usuaris ja podran sortir a passejar.
I a més ja no caldrà tampoc que compleixin un aïllament de 15 dies a l'habitació quan tornin d'haver estat en contacte amb la família. Es tornen a autoritzar també les sortides curtes d'un o dos dies i les persones que visitin els geriàtrics no caldrà que passin testos d'antígens. Després de l'important impacte de la pandèmia, al llarg de l'últim any, ara mateix només un 6,5% dels geriàtrics es troba en una situació de risc.
Aquest és un dels temes que us estem explicant avui a Notícies en xarxa d'aquest divendres, dia 12 de febrer, i tot seguit en repassem també d'altres en forma de titulars.
Catalunya supera ja les 20.000 persones mortes per coronavirus des de l'inici de la pandèmia. És l'equivalent, de fet, a tota la població de municipis com Banyoles o les Franqueses del Vallès. Aquesta xifra devastadora s'ha assolit en un moment en què la tercera onada de la pandèmia comença a entrar en regressió.
Sectors econòmics com els comerços essencials i la restauració confien en remuntar part dels ingressos en aquest primer cap de setmana de confinament comarcal. Bars i restaurants veuen testimonials els beneficis de l'allargament dels torns als dies laborables i esperen amb expectació les reserves de dissabte i diumenge.
Una setantena de vehicles han protagonitzat una marxa lenta pels carrers de Lleida per exigir ajuts directes als pagesos afectats per les últimes nevades. En paral·lel, el sindicat agrari Assaja amenaça en tallar la carretera C12 a Flix a partir del diumenge, dia 21 de febrer, si el govern no atén les seves demandes.
La Junta Electoral Central ha autoritzat que es puguin cobrir vacants de les meses en les eleccions d'aquest diumenge amb suplents d'altres meses o de col·legis propers. Per contra, prohibeix les bosses de voluntaris per completar possibles baixes. Avui els partits que concorren als comicis afronten l'últim dia de campanya electoral. Aquestes eleccions, que es fan enmig d'una pandèmia, han suposat un sobreesforç per als ajuntaments catalans. En parlarem de seguida amb la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, Olga Arnau, i també en els propers minuts anirem a un punt de votació amb els companys de televisió del Ripollès.
En esports, la Penya i el Barça debuten avui a la Copa del Rei de bàsquet que es disputa a Madrid. Blaugranes i verd i negres esperen superar els quarts per trobar-se en semifinals. Abans, però, els de Jessica i Bixos hauran de superar l'Unicaja i els badalonins al Baskonia.
Cap de setmana de Carnaval a Catalunya, amb molts guarniments i carrers engalanats, però sense les típiques comparses i rues que marquen la tradició. Els condicionants de la pandèmia toquen de ple la programació de convocatòries ineludibles, com les de Vilanova i la Geltrú, Sitges i Platja d'Aro.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
La vacunació a les residències es supera el 75% i això permetrà relaxar, a partir de demà, el protocol per coronavirus als geriàtrics. Els usuaris podran sortir a passejar i ja no caldrà que facin cap aïllament després d'haver estat en contacte amb la seva família.
I a més, a partir d'aquest dissabte es restableixen les sortides curtes d'un o dos dies i ja no es faran tampoc testos d'antígens a les persones que visitin els geriàtrics. De fet, els familiars evitaran l'entrada al centre i utilitzaran els espais destinats a les visites a l'hora tant d'anar a buscar com tornar al resident. Tot això és possible després que s'hagi vist reduïda la transmissió comunitària en els últims dies. Les mesures vigents fins ara s'havien intensificat fa prop d'un mes per evitar un nou embat del virus a les residències en aquesta tercera onada. Tot plegat després de l'impacte dramàtic que la pandèmia ha deixat entre aquest col·lectiu vulnerable des de l'inici, ara fa gairebé un any, fins a ara mateix. De fet, només es troben en situació crítica un 6,5% dels geriàtrics catalans, és a dir, una setantena del miler de centres que hi ha ha arreu del país. Els usuaris de les residències consideren insuficients les mesures de flexibilització i, de fet, reclamen una relació més estreta entre les famílies i els geriàtrics.
El cap de setmana que demà comença serà, per tant, el primer amb el relaxament de mesures a les residències geriàtriques, però també el primer amb el confinament ampliat a l'àmbit comarcal després de moltes setmanes. És un fet que manté l'expectativa bona part del sector de la restauració i del comerç essencial. Bars i restaurants han afrontat amb certa resignació els primers dies laborables amb ampliació d'una hora per torn, considerant testimonial el canvi a efectes de facturació. És per això que molts confien en millorar una mica els ingressos amb reserves de dies festius per bona part de la població, com són dissabte i diumenge, amb el radi de moviments més enllà del propi municipi.
I pel que fa a les dades, fem un cop d'ull un dia més a tot el que està relacionat amb els números en aquesta pandèmia, perquè Catalunya ha superat les 20.000 persones mortes des que va esclatar la pandèmia. I tot i que les dades d'expansió de la malaltia milloren, hi ha hagut un repunt en el nombre de pacients greus. En les últimes hores, el risc de rebrot ha tornat a baixar de 8 punts i també la velocitat d'expansió de la malaltia és ara a 0,82. El nombre de nous contagis es manté en la línia dels últims dies amb 2.000 casos confirmats i els ingressos als centres sanitaris han tornat a baixar, en concret en 9 pacients, tot i que, com dèiem, ha augmentat el nombre de persones ingressades a les unitats de cures intensives.
Avui és l'últim dia de campanya per les eleccions de diumenge. Mentrestant, continuen els pronunciaments legals sobre la casuística especial d'aquesta convocatòria. La Junta Electoral Central ha autoritzat que es puguin cobrir vacants de les meses del 14F amb suplents d'altres meses o de col·legis propers. En canvi, l'organisme rebutja que es pugui utilitzar una bossa de voluntaris per completar les possibles absències. És una opció que, de fet, ja havia descartat el govern. En una altra resolució, la JEC també avala que s'instal·lin meses electorals a espais a l'aire lliure dins del centre de votació, com per exemple al pati d'una escola, però en canvi no estan autoritzades al carrer. L'organització d'aquestes eleccions ha portat de corcoll als ajuntaments. Saludem a aquesta hora a Olga Arnau, que és presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya i també alcaldessa de Vilanova i la Geltrú. Senyora Arnau, molt bon dia.
Molt bon dia, Thais.
A l'espera de veure com va finalment aquest diumenge, diria que el repte d'organitzar aquests comicis tan especials s'ha superat amb nota?
Jo crec que hem esmerçat tots els esforços que normalment ja hi fem per la complexitat que té organitzar-ne unes, però a més, aquesta vegada doncs, amb els afegits que ens comporta doncs, el sistema, el moment actual i en el qual estem, no? Doncs, amb aquesta crisi sanitària, i ara pendents, com jo, suposo com jo, com tots els alcaldes, de rebre la llista actualitzat una altra vegada de quantes al·legacions hi han que es van acceptar durant la jornada d'ahir, i en tot cas doncs, jo crec que tots els alcaldes i alcaldesses del país ens trobem doncs, que les policies, si són les que fan les entregues d'aquestes citacions, doncs estan com a molt cansades de repetir i repetir i repetir, perquè ja portem doncs, molts dies, dues setmanes concretament, doncs, repetint la mateixa feina.
Diria que la Junta Electoral Central i també les juntes de zona els ho han posat prou fàcil als ajuntaments?
Fàcil dintre de la dificultat que hi havia, o sigui, fàcil no hi ha mai res, cap organització de qualsevol tipus d'elecció és una cosa fàcil, és més aviat farragós i més a més amb tots aquests tràmits que has d'anar, has de tornar, si hi ha al·legacions, que ja ens fem els sortejos, que potser n'hem de fer dos, que alguns municipis n'han fet tres, clar, doncs això ha sigut un sobreesforç i una sobrefeina a la que habitualment ja tenim els municipis i a més doncs, estar pendents, haver hagut de fer les comandes necessàries doncs, per tenir aquests EPIs preparats, personalitzats amb tots els components de les meses que hi haurà diumenge i esperant doncs, que diumenge es pugui al final desenvolupar una jornada amb tranquil·litat. Sabem que doncs, molt diferent a les que són, amb la gent i sempre enviant el missatge, és segur els que seran a les meses, perquè s'han establert uns controls que podríem dir que en aquest any gairebé de pandèmia no s'han establert amb cap altra celebració del tipus que sigui, i a més és segur a votar, perquè es faran aquestes dues cues, perquè s'estan habilitant espais molt grans, espais que no havien sigut normalment seus electorals, col·legis electorals, doncs ara, en aquest cas, sí que ho seran aquest diumenge. Vaja, no a partir, sinó únicament esperem aquest diumenge, i a més doncs ara, sí, la climatologia ho accepta, repte, doncs, alguna mesa que encara per esponjar més aquests accessos es pugui posar a l'aire lliure dins del propi recinte del col·legi electoral que ja ha estat establert.
Pel que fa als membres de les meses, encara queden molts per passar a fer-se la prova d'antígens, com un 75% aproximadament del seu total. Això els preocupa?
Ens preocupa perquè ja se'ns va transmetre des de la Conselleria d'Exteriors que portaven l'organització, doncs que també era una mica el saber quina realitat hi hauria de persones que es personarien, valgui la redundància, a les meses, a constituir les meses el diumenge. Clar, si aquest test, aquest TAR, no és fet a la majoria, doncs també dificulta el fet de saber doncs, si realment a darrera hora doncs hi hauran les persones que avui, a dia d'avui encara no han presentat cap al·legació, que els podríem contemplar, doncs persones que hi aniran, siguin el primer suplent, el segon suplent i evidentment els titulars, però clar, no ens treu la incertesa que ens puguem trobar diumenge, el risc de que de dissabte a diumenge col·lapsem urgències del país doncs per poder anar a recollir un certificat que ens exoneri d'anar-hi, haver d'anar a la mesa i en tot cas doncs fins a darrera hora doncs estarem pendents, esperem que es pugui doncs desenvolupar a la jornada amb tota la tranquil·litat, que sabem que a primera hora potser és quan tindrem aquestes incerteses i aquests moments potser més preocupants de la jornada, i al llarg de la jornada, com que això sí que ja hi ha no només els responsables de l'administració, els responsables de salut, més totes les persones que col·laboren amb qualsevol altra jornada electoral, però amb aquesta també, doncs que el fet d'anar a fer el dret a vot doncs serà una cosa tranquil·la i segura.
Esperem que sigui així. Olga Arnau, presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya i també alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, que vagi molt bé. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies i que tingueu molt bon dia.
Igualment. Adéu. I ara anem sobre el terreny, a un d'aquests centres de votació de diumenge, en concret a Ripoll. Saludem els companys de Televisió del Ripollès, són en Guillem Sánchez i la Judit Espert. Molt bon dia, Judit.
Molt bon dia, doncs sí, ens trobem en un dels locals electorals que hi haurà a la capital del Ripollès durant les eleccions del 14 de febrer. La gent que vingui a votar es trobarà amb aquesta cua unes marques que hauran de seguir per poder accedir als locals de votació. Hauran de fer cua, sobretot a l'exterior, però hi ha un dispositiu preparat perquè no passi res durant aquesta jornada. Amb nosaltres tenim el senyor Joan Colomés, un dels membres de l'Ajuntament que s'ha encarregat d'aquesta organització. Joan, com serà? Primer, les cues de votació, què ens trobarem quan vinguem a aquest local electoral o la resta de locals electorals de la capital?
Hola, bon dia. Si fem una mica de memòria dels dies enrere, són les eleccions com les altres, però en un moment més complicat, i això ha obligat a tothom, a tots els ajuntaments i a totes les seus electorals, a canviar o a reordenar les seus. No? A Ripoll, si em deixeu fer una cosa molt ràpida, teníem diverses seus, que algunes hem canviat, tenim un parell de seus en unes escoles, que això ens van recomanar de canviar-les. El que s'ha intentat és canviar les mínimes possibles perquè la gent no es perdi a l'hora de saber quan ha d'anar a votar. Per exemple, en el cas que estem ara és la sala Udal Greis, aquí sempre ha estat un lloc de votació. El que passa que el que s'ha fet és per comptes d'utilitzar la sala que estem ara, que també s'utilitza, però que abans només s'utilitzava aquesta amb tres taules, ara s'han partit amb dues sales per donar més seguretat tant a les persones que venen a votar com sobretot també a les persones de les meses que hauran d'estar tot el dia treballant en les votacions. Paral·lelament, s'ha previst que en tots els centres de votació, fora, a l'hora de muntar les files, hi hagi unes persones que d'alguna manera controlin el tema que la fila es faci bé, que no hi hagin aglomeracions, i a més que donguin la informació suficient perquè les persones arribin directament a la taula i no hagin de preguntar 50 cops aviam on han d'anar a votar, sobretot en els llocs on s'ha canviat de seu, no?
Perquè el que voleu evitar és això de que la típica imatge d'unes eleccions que la gent anava a la taula, mirava si era la seva per comprovar-ho i que doni volta, sinó que vagi directament al punt de votació i que hagi de fer la mínima cua possible.
Entenem que el que hem d'evitar és l'interacció social. L'interacció social, que normalment en unes eleccions sempre hi era, al contrari, era un lloc que a vegades era un moment de trobar-te amb gent que habitualment no veies, i era el moment aquell que trobaves en els llocs de votació i feies la xerrada. Això evidentment s'ha d'evitar, i aleshores és això, no? Per una banda, controlar les cues, organitzar-les, ficar-hi uns petits elements a terra per jugar amb la distància, perquè tothom estigui entre un metro i mig de distància, i com a molt que vagin junts les famílies, o sigui, la gent de la seva pròpia bombolla, si és un matrimoni que viu plegat, evidentment pot anar a votar plegat. També el que s'ha de fer llavors és la segona cosa, com bé deies, és que informar molt bé perquè la gent vagi directament a la seva taula i no arribi a un local i hagi de demanar, i ara la meva quina és, la de la dreta o l'esquerra? Per exemple, aquí estem en una sala on hi ha dues taules, que de fet és una sola mesa que està partida en dos perquè hi ha molta gent, i està partit de la A a la L i de la L fins al final a la Z, no? Doncs aleshores aquí sí que és fàcil, perquè la que arribis aquí, que és la teva taula, només quan entres tens dues oportunitats, i si ets de la A a la L vas a la dreta i si no vas a l'esquerra, no? I una altra cosa que també hem previst amb tots els locals electorals és que l'entrada sigui en un lloc i la sortida sigui en un altre. Que sigui un sol recorregut, que la gent no es creui quan entri i surti, malgrat pot haver algun cas concret o un problema, en algun lloc podem tenir algun problema de sortida, que hi hagués alguna escala i que hi hagués una persona amb mobilitat reduïda que haguem de fer la sortida per un altre lloc, però en principi la idea és aquesta, no? En aquest cas hem entrat per el passadís habitual d'entrada en aquesta sala i la sortida aquí serà per la porta d'emergència que tenim aquí davant, i l'altra taula que està en l'altra sala serà per l'altra porta que està a l'altra banda, i que no es trobaran ni a l'entrada ni a la sortida a tots els electors que vinguin a les meses.
Joan, anem a parlar de les meses electorals i de les persones que estaran aquí a les meses assentades. Tindran equipament per protegir-se, és a dir, no només de 7 a 8, que és l'hora recomanada per a aquelles persones que puguin estar contagiades o siguin contactes, sinó que tindrem elements de protecció per si volen tenir-los tot el dia. Explica'ns què es trobaran i com ho heu disposat.
Per una banda, hi ha uns elements de protecció, uns EPIs personals de les persones de la taula, que és aquesta bata que està aquí dins en aquesta bossa. Hi ha mascaretes, hi ha pantalla, hi ha mascaretes de tot tipus, perquè tot el dia amb la mascareta és bo poder-s'ho canviar o poder anar en un moment donat amb més protecció o menys. També a l'hora de la votació, a l'hora d'identificar la persona, el carnet d'identitat es deixarà en una bandeja que és de plàstic, que evidentment es pot anar netejant periòdicament, però tot i això les persones no tenen per què tenir cap interacció amb la bandeja, només deixar el carnet, que hi pugui veure a la persona, identificar-la, mirar el llistat, i aleshores la votació la farà la mateixa persona un cop el president de la taula l'autoritzi a dipositar el vot, no? En principi això també es farà amb una certa distància, només és el moment de dipositar el vot, una mica com es fa en els comerços, no? Que hi ha una mica la distància entre la persona que ve a comprar i la persona que t'atén a darrere el mostrador o a darrere la taula o on convingui, no? Evidentment, tant a l'entrada com en les taules com en els llocs on hi haurà les butlletes electorals hi haurà gel, i es farà també una desinfecció de tant en quant. Amb el tema aquest hem de pensar que al matí un cop s'entri estarà net, i durant el dia es farà també una neteja ben feta per una persona externa de la sala, i la gent de la mesa i els representants de l'administració tenen a la seva disposició el que és uns equips de neteja per fer aquesta petita neteja de les taules, de les bandejes, quan creguin convenient.
Perfecte, Joan, gràcies per l'explicació, i recordin que rebran a casa seva un sobre com aquest, hi hauran les butlletes de tots els partits que es presenten, i es recomana portar el vot preparat des de casa per evitar això, anar a buscar la butlleta i haver-la de preparar aquí al col·legi electoral.
La penya i el Barça debuten avui a la Copa del Rei de bàsquet, que es disputa a Madrid. Blaugranes i vertinegres esperen superar els quarts per trobar-se a semifinals. Abans, però, els de Jessica Vicious hauran de superar l'Unicaja a partir de 9:45 de la nit. L'equip malagueny arriba a la competició després d'haver incorporat Kat Sikaris com a entrenador fa dues setmanes i ocupant una posició a mitja taula de la Lliga. Els tècnics Saruna, Jessica Vicious i Adam Hanga avisen, però, que a la Copa no hi ha favorits.
Copa és una competició específica, és un sprint de 40 minuts i en esto tenemos que centrarnos. Yo creo que ahí no te puedes mirar hacia el día siguiente, no, solo existe para nosotros ahora mismo Málaga.
Todos los equipos son
son, bueno, tiene posibilidad para ganarlo, así que no sé quién es el favorito. Obviamente ser de Barça y jugando por este club, somos siempre, intentamos competiendo hasta el final, por eso yo creo que no tenemos nada presión extra.
I la penya debutarà a la competició a 6:45 davant el Baskonia. Els verdinegres, que no guanyen la Copa des del 2008, afronten el repte com a tapats per intentar ser la revelació del torneig del cau. Ens apropen la prèvia des de Televisió de Badalona. Xavi Ballesteros.
Els verdinegres han guanyat en els dos últims duels al Baskonia, tant a la final a 12. Els vitorians es van proclamar campions de l'ACB i també en el partit de la primera volta, amb la cistella de Bassas. Els dos jugadors fitxats aquest estiu per marcar diferències són Pau Ribas i Ante Tomic, que han de demostrar la seva experiència en una competició com aquesta, tenint en compte que estan rodejats de molts joves amb inexperiència.
Un equip que ve d'una molt bona setmana, no? Ha guanyat a Camp del Madrid i ha guanyat a Camp de Tenerife. Avui les fortaleses de Baskonia són i han sigut molt clares, no? Jo crec que també hem de potenciar les nostres virtuts. És una cosa que vam fer a la fase final a València, que també els vam guanyar, i els vam fer en el partit de Lliga regular, que és intentar jugar el nostre millor bàsquet i jugar amb la màxima energia possible, no?
Els verdinegres van arribar ahir a la tarda a Madrid i aquest matí s'han entrenat al Wizzing Center, a l'escenari del maig. En cas que la penya superi el Baskonia, jugaria demà a les 7 de la tarda les semifinals contra el guanyador del Barça, Unicaja.
L'Esport Girona va imposar-se al Cadí la Seu en el duel català de la Lliga Femenina. Les del Fred Julbe van guanyar per 86-83, malgrat que les de l'Alt Urgell havien dominat el partit fins al descans quan van arribar a dominar de 15 punts. A la represa va arribar la reacció gironina amb Racing Gerova, liderant l'equip. Les de Julbe van retallar distàncies fins a empatar a l'inici de l'últim quart. Dos triples d'Araujo, quan faltava un minut per al final, van deixar els punts a Fontajau.
I a l'hoquei Lliga d'hoquei patins, el Mataró va perdre contra el Liceo per 0-6 i avui a la màxima categoria femenina arrenca la segona fase. Serà amb el duel entre el Cerdanyola i el Vigues i Riells en el grup que lluita per ser campió de Lliga. En el grup de la permanència, en canvi, el Girona afronta aquesta nova etapa després d'haver mantingut fins la penúltima jornada l'opció de colar-se al grup pel títol. És una crònica de Televisió de Girona, Sebas Bahí.
Les opcions van ser-hi pràcticament fins l'última jornada, però el Girona s'ha quedat a les portes de jugar a la segona fase pel títol, que a més assegurava un lloc a la Copa de la Reina. Tot i això, hagués estat una segona fase descafeinada, sense opcions de res, mentre ara l'equip d'Andreu Graupera haurà de lluitar per la salvació, però partint des d'una posició còmoda.
El que sí que ens assegura jugar a la fase de permanència és que haurem d'estar en tensió, competint, entrenant fort, fins al final, no? Tot i que tenim un marge de 5-6 punts amb el descens, no?
No ha estat una primera fase fàcil. L'equip s'ha vist limitat amb els números fora de casa, tan sols 3 punts a domicili de 21 possibles. A priori, però, la segona fase ha de ser més plàcida. Tot i jugar-se la permanència, el Girona parteix des de la segona posició amb 12 punts i 5 respecte al descens. I el calendari, a més, millora amb 3 desplaçaments dins de Catalunya i només un a Astúries.
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya va fer una manifestació virtual del sector esportiu. Federacions, clubs, entitats i esportistes van omplir les xarxes socials de missatges reivindicatius perquè l'esport sigui considerat un servei essencial. Des de fa mesos estan reclamant que es puguin iniciar les diferents competicions. Tret d'inici el que hauria de ser una setmana intensa de carnaval a Vilanova i la Geltrú, aquest any, però, es plantegen propostes virtuals per seguir des de casa, a través de les xarxes socials i també per la televisió local. Ens ho expliquen els companys de Canal Blau.
Vilanova i la Geltrú ja ha posat en marxa el Carnaval 2021 aquest any sense festa als carrers i places del municipi. La gala La Màscara d'Or ha premiat els vídeos satírics de les entitats vilanovines en una gala televisiva i amb votacions des de casa. Fins dimecres de cendra, Vilanova viu una setmana de Carnaval, aquest any virtual, amb propostes audiovisuals principalment, per seguir a través de les xarxes socials de l'Ajuntament i del Carnaval i també a través de la televisió pública del Garraf, Canal Blau. L'alcaldessa de Vilanova, Olga Arnau, convida a viure el Carnaval, festa patrimonial d'interès nacional, amb seny i complir les mesures de la Covid.
Aquest seny i la rauxa Vilanova, no cal que ho demostrem perquè ho tenim més que demostrat, la rauxa que gaudim, però el seny també ho hem demostrat una vegada i darrere l'altra, i aquesta tampoc no serà menys.
Vilanova es queda enguany sense les seves comparses diumenge de Carnaval, on habitualment hi participen més de 8.000 parelles i s'hi llencen 100 tones de carmels. Aquest any les banderes de les diferents entitats vilanovines no sortiran pels carrers i es queden exposades als balcons de la plaça de la Vila de Vilanova.
I com cada divendres fem un repàs a les estrenes de cinema més destacades, avui les encapçala la francesa La Chica del Brazalete.
El cuerpo de la víctima presentaba 7 heridas de diferente profundidad, pero todas ellas fueron provocadas por el mismo objeto cortante tipo cuchillo de cocina.
Señorita Bataille, ¿cuál era su relación con la víctima, Florent Dufour?
Ella era mi mejor amiga.
Afirma entonces que usted no agredió ni asesinó a Florent Dufour.
Así es.
La Chica del Brazalete es un film francés remake d'un altre d'argentí. El protagonitza l'Alice, una noia de 16 anys acusada d'assassinar la seva millor amiga. Els seus pares la defensen sense fissures durant el judici, però quan la seva vida secreta comenci a sortir a la llum, la veritat també s'obrirà camí.
Diria que és usted lo que llaman una chica fácil. ¿Por qué no le preguntan a Nathan también si es un chico fácil? Lo hicimos porque nos apetecía.
Vaig aquí, Viqueta, no s'ha d'anir.
La conflictiva relació entre classes i ètnies a Mèxic és el principal leitmotiv de El Ombligo de Guiedani. Aquest és el nom d'una nena indígena zapoteca que entra a treballar amb la seva mare de dones de fer feines d'una família de classe mitjana acomodada de la Ciutat de Mèxic. La petita no aconseguirà adaptar-se i es rebel·larà contra la seva nova condició.
Salut.
Salut.
Ustedes son como de la familia.
Mira esa. Parece un castillo.
Ahora Moshe está en el cielo.
No sabía que los judíos fueran al cielo.
Pues claro, es que cada uno tenemos nuestro cielo especial.
Anton.
Anton, su amigo y la Revolución Rusa es la historia de dos nens, un de cristià i un de jueu, i de com la seva amistat aconsegueix superar els prejudicis, l'odi i el pas del temps en els períodes conflictius de la Primera Guerra Mundial i de la Revolució Russa.
Anton vive con la cabeza en las nubes.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Els caldos. Quan arriba el fred, venen de gust els plats de cullera, i uns dels més típics en gairebé totes les cultures són els caldos i les sopes. És una magnífica manera d'hidratar-se, d'aprofitar les vitamines i minerals, de coure les verdures i d'altres aliments, d'evitar el desaprofitament de les parts d'alguns vegetals com el tronc del bròcoli o les fulles del porro, i d'escalfar i reconfortar l'organisme. Per fer un bon caldo vegetal, es sol seguir la fórmula de posar com a base verdures i hortalisses de fulla verda, arrels i tubercles, com ceba, api, porro, fulles de col, trossos de carbassa, pastanaga, xirivia, nap, patata, bolets... Podeu posar-ne tantes com vulgueu i us agradin. Aigua mineral fins a cobrir tots els ingredients. Una font de greix saludable per facilitar la preparació i intensificar i equilibrar el seu sabor, com l'oli d'oliva verge extra o l'oli de coco. Aromatitzants, que solen ser els ingredients que primer s'afegeixen a la cassola perquè són els que més tarden a cuinar-se i influeixen sobre el sabor de la sopa, com la ceba, el porro, l'api, el nap, la pastanaga, el pebrot, l'all i el tomàquet. I també herbes aromàtiques i espècies com el julivert, el llorer, la farigola, el romaní, el pebre, el gingebre, l'anís, la caiena o la cúrcuma. Finalment, es poden posar altres condiments i guarniments, com sal, salsa de soja, pasta de miso o sucs de cítrics. També podeu afegir-hi ossos de carn, carcasses d'au, espines de peix o restes de marisc i consumir-lo tal qual o com a base per a la preparació d'altres plats. És important començar amb aigua freda a foc baix i coure durant força estona. Per exemple, per caldos de verdura uns 20 minuts i pels de carn unes 4 hores. Per acabar, Un cop colat el caldo i deixat refredar, caldrà que retireu el greix que ha quedat a la superfície i que s'ha acumulat durant la cocció per aconseguir un caldo saludable i deliciós. Ara que ja coneixeu tots els trucs per cuinar un caldo perfecte, feu-ne una olla cada setmana per prendre una tassa de brou calent abans dels àpats, a mig matí o a mitja tarda per escalfar-vos, o utilitzeu-lo per preparar d'altres receptes amb cereals, llegums o sopes o cremes. Si veieu que us en sobra, no us preocupeu. Congeleu-lo i així en tindreu a mà sempre que en necessiteu.
Sabies que...
Els músculs més forts del cos no són els bíceps, amb el qual pots aixecar pes, o els grans quàdriceps de la cara anterior de les cuixes, sinó els masseters, que accionen els maxil·lars i la dentadura perquè puguis mastegar i esmicolar bé els aliments.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Bon dia. A partir de demà es relaxa el protocol contra el coronavirus als geriàtrics catalans. Un mes després de les restriccions més dures i un cop superat el 75% de la vacunació a les residències, els usuaris ja podran sortir a passejar.
A més, es tornen a autoritzar també les sortides curtes d'un o dos dies i les persones que visitin els geriàtrics ja no caldrà que passin testos d'antígens. Aquesta prevenció només es continuarà aplicant als professionals que treballen als centres. La flexibilització de mesures arriba un cop s'ha vist reduïda la transmissió comunitària en els darrers dies. La portaveu de la coordinadora de residència 5+1, Maria José Carcelén, se'n felicita, però creu que cal fer un pas més. Són declaracions a la xarxa.
Mantenir la gent gran amb aquesta situació d'aïllament al final comportava més mal que benefici, no? Perquè l'única raó de viure que tenen és el contacte amb els seus familiars i no li pots explicar a una persona gran com està passant ara que s'havia vacunat i encara estava pitjor que abans, no? Des del punt de vista de contacte amb les famílies. És un pas. Nosaltres demanem que les visites poguessin ser diàries, per un contacte una mica més estret, perquè hi ha moltíssima gent que malauradament està al final de la seva vida.
D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres, dia 12 de febrer, i al punt de les 9 del matí repassem també altres titulars.
Sectors econòmics com els comerços essencials i també la restauració confien en remuntar part dels ingressos en aquest primer cap de setmana de confinament comarcal. El president del col·lectiu de cuineres i cuiners quilòmetre zero de Catalunya, Isaac Gómez, reconeix que la flexibilització ajudarà al sector, però que el problema de fons no s'ha resolt.
El que s'hauria d'haver fet és, per part de la Generalitat, organitzar un tancament, i organitzar un tancament, saps dir, que és com et deia, saps dir, que no tractis igual un restaurant de l'àrea metropolitana que un restaurant, saps dir, de comarca, que no tractis igual un bar, saps dir, que un restaurant. Aquí sí que crec que la Generalitat ha pecat, d'acord, i el govern central, saps dir, ha pecat en no organitzar, saps, unes compensacions com calen.
La Junta Electoral Central ha autoritzat que es puguin cobrir vacants de les meses en les eleccions d'aquest diumenge amb suplents d'altres meses o de col·legis propers. Per contra, prohibeix les bosses de voluntaris per completar possibles baixes. En declaracions a la xarxa, Olga Arnau, que és presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, confia que la de diumenge serà una jornada tranquil·la.
Clar, si aquest test, aquest TAR, no és fet a la majoria, doncs també dificulta el fet de saber doncs, si realment a darrera hora doncs hi hauran les persones que avui, a dia d'avui encara no han presentat cap al·legació, que els podríem contemplar doncs, persones que hi aniran, siguin el primer suplent, el segon suplent i evidentment els titulars, però clar, no ens treu la incertesa que ens puguem trobar diumenge, el risc de que de dissabte a diumenge col·lapsem urgències del país doncs, per poder anar a recollir un certificat que ens exoneri d'anar-hi.
Una persona ha mort en l'incendi d'una casa a Vilallobena, Puigcerdà, a la comarca de la Cerdanya. Els bombers van rebre l'avís a mitjanit, però quan van arribar, el foc havia afectat tot l'immoble.
I en esports, la Penya i el Barça debutant avui a la Copa del Rei de bàsquet que es disputa a Madrid. Blaugranes i verd i negres esperen superar els quarts per trobar-se a semifinals.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Sabies que...
L'actual divisió del territori català en comarques té el seu origen en la divisió comarcal del 1936. Aquesta va definir per primer cop les comarques administratives i les regions o vegueries modernes de Catalunya. La ponència encarregada va fer la definició al 32 i va ser oficial entre 1936 i 1939. Posteriorment es va mantenir en l'àmbit acadèmic. Al 1987 es van restaurar les comarques. La ponència va fixar tres principis: establir el menor nombre possible de demarcacions, que des de cada poble es pogués anar i tornar en un dia a la seva capital, i que les demarcacions fossin equilibrades quant a nombre d'habitants o bé que l'extensió compensés les diferències. Tot i això, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006 recupera la divisió del territori per vegueries, un canvi, però, que a hores d'ara encara està pendent de concretar.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Entrem en matèria ja amb aquesta tercera hora del Notícies en xarxa, un dia on ens fixarem no tant en la jornada d'avui, sinó més en la jornada de demà, que serà el primer dissabte en moltes setmanes que les llibreries podran tornar a obrir. De fet, les noves mesures previstes pel Procicat, que han permès la relaxació d'algunes de les restriccions, entre elles que aquests espais puguin reobrir. A diferència d'altres comerços que hauran de continuar tancant els dissabtes, les llibreries han estat considerades equipaments culturals, per tant, essencials. En volem parlar de tot plegat amb la Maria Carme Ferrer. Ella és presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Com a mínim, felicitar-vos per aquesta decisió, perquè sou els grans beneficiats d'un dels pocs canvis que hi ha hagut des de dilluns passat.
Bé, més que uns grans beneficiats, que sí, el que nosaltres volíem era que quedés clar que si el dia 22 de setembre ens havíem considerat que érem essencials, que el llibre és un bé essencial, per què no podíem obrir, sinó que ha sigut una gran lluita de molt de temps, de moltes converses amb partits polítics, amb consellers, conselleres, amb tothom, perquè es fes realitat el que ja ens havien dit un dia molt concret. La nostra gran pregunta era per què, si érem essencials, se'ns havia considerat comerç normal i corrent, no?
Clar, llavors, Maria Carme, quina resposta us donaven a aquesta pregunta? Perquè és la que ens fèiem tots. Per què ara sí una vegada? Per què ara no amb una altra tongada?
Jo, sincerament, crec que ha sigut un descuit, val? Simplement. Perquè quan tu parlaves et deien és veritat, us hem considerat essencials. El que passa que arribava un moment que era un no és no. Llavors, una resposta com aquesta crec que no podíem acceptar-la, i per això hem estat lluitant des del dia 7 de gener perquè poguéssim obrir les llibreries, ja que som un centre cultural, un centre social, és un lloc on es fan tertúlies literàries amb els clients quan venen a comprar. O sigui, és una altra cosa, no és simplement un lloc que venem llibres.
Clar, tu dius, possiblement hagi estat per un descuit. que podria ser, també, perquè hi ha moltes coses a decidir en una situació com aquesta. Però aquest descuit per vosaltres, què ha implicat? Què ha significat estar-s'hi un mes tancats? Els dissabtes, en aquest cas.
Bé, els dissabtes a les llibreries, més o menys intermitges, però les grosses, els més de 400 metres quadrats, han estat completament tancades. Clar, si parlem de pèrdues econòmiques, han sigut molt grans. Però també he de dir que tot el comerç està patint. Aquest no era el tema principal, que sí, que a nosaltres ens ajuda molt poder estar oberts i realment sí que hem vist que des del confinament la gent llegeix molt, o sigui, els hi don vida als llibres, com ens don vida a tots, no? Llavors s'està llegint molt, això ho entenem i és així. Però el fet de que aquest dissabte la gent ja pugui venir a comprar o passejar a la llibreria és una interacció, no?, entre llibreter i client, perquè no pot venir en tota la setmana. La gent treballa i en tota la setmana no pot venir. Llavors vindrà a la llibreria a veure com estem, què fem. Segur que també comprarà llibres, però el més important és aquest tracte que tenim, no?, de llibreter i llibretera amb client.
Hi ha una altra qüestió que jo crec que doblement us afavoreix, i és el confinament. Fins ara era municipal, des de dilluns és comarcal, la qual cosa vol dir que pot haver més interacció també entre municipis d'una mateixa comarca i municipis que, per desgràcia, no tinguin cap llibreria, com a mínim els seus veïns poden anar al poble del costat o a la capital de la comarca per anar a buscar aquests llibres, la qual cosa doble avantatge per vosaltres.
Sí, a més, és que ho estem notant, no? La gent truca per telèfon i diu, aquest dissabte podré venir, perquè viuen a 10 quilòmetres de la ciutat, no?, i no poden venir. Llavors, em fa molta gràcia perquè diuen, tinc un llibre guardat des de no sé quan, perquè els diguem, si voleu, els llibreters ens hem reinventat amb el confinament, hem canviat, hem fet moltes altres coses, no? Hem venut els llibres, doncs, per xarxes, per internet, per correu electrònic, per xats, o sigui, per WhatsApp, per tot, no? Però tot i així tenen ganes de venir i et diuen no, guardeu-me'l que jo vindré quan pugui. I ara em fa molta gràcia perquè aquests dies ens estan trucant, dissabte vindré a buscar els llibres que tinc, perquè el que volen és trepitjar la llibreria, l'olor de llibres és el que volen. I sí, realment això serà un gran què per nosaltres i pels nostres clients, que puguin venir a les nostres llibreries. I és veritat que hi ha molts pobles petits que no tenen llibreria i que aquests dies ho han tingut de fer tot per internet, i un dia com demà doncs podran passar per les nostres llibreries realment aquest dissabte.
Em quedo amb el concepte que has comentat de que ens estem tornant tots plegats una mica més lletraferits del que érem, segurament perquè ara tenim més temps, o estem més temps a casa, no és que tinguem més temps, però estem més hores a casa, la qual cosa vol dir que ens ve segurament més de gust d'estar tranquil·lament llegint un llibre. Tu dius que les llibreries, ho heu notat, hi ha més demanda i s'està recuperant potser un hàbit que s'havia perdut en els últims anys, no?
Mira, ha sigut, des del confinament, la gent ha fet tres coses. Veure sèries, jugar amb jocs, i la tercera cosa ha sigut llegir. Llavors, hem descobert el plaer de llegir, perquè hem estat moltíssimes hores a casa, com deies, no? Moltíssimes hores. Però un cop ha acabat el confinament, continuem llegint, perquè hem trobat aquest plaer, no?, de viure altres vides, de viatjar a altres països, de sentir aquests sentiments que tenen els personatges de les històries que llegim. I això ens fa viure unes vides que no són les nostres, però que ens ajuden a sobreviure a la situació actual que tenim. I a més aprenem molt amb els llibres, moltíssim, perquè sobretot el que trobem és que la gent vol que els llibres li aportin alguna cosa, no? No sé, si parla doncs d'un altre país, del Japó, doncs llavors venen i te diuen, ai, mira, no sabia que en el Japó passava tal cosa, no? L'altre dia a la televisió parlaven d'un tema i resulta que jo ho he llegit en el llibre i ho sé. Llavors ens estem fins i tot culturitzant, i persones que abans els feia por agafar llibres gruixuts, ara també diuen, no saps el que disfruto i vinc a buscar un altre llibre perquè se m'està acabant, no? Llavors, jo sempre dic que no és que no ens agradi llegir, és que no hem trobat el llibre que nosaltres necessitem. I en aquest cas estem veient que estem fent els llibreters i llibreteres el paper aquest de prescriptor de llibres, no? Que estem donant a cada persona el que necessita, no? I li sabem els gustos i veiem com disfruta.
Jo deia que llegim més perquè tenim més temps, però segurament també m'ho confirmaràs, perquè tenim la necessitat d'evadir-nos a la realitat, perquè constantment realment estem rebent informacions no gaire agradables en general, tot això que ens està passant és molt gros, i necessitem obrir aquesta finestra i abandonar durant una estona ni que sigui la realitat, no?
Sí, això que deia jo ara, no? Que estem vivint altres vides, altres coses, ens evadim, ens ho passem bé. La gent vol llibres que no els facin pensar, no? Que m'ho passi bé i que no tingui res que veure amb la realitat. És veritat que s'estan escrivint molts llibres sobre la pandèmia, no? Sobre tot el que està passant. Però la gent, n'estem tots saturats. Volem una altra cosa. Ja tenim la pròpia realitat. Doncs volem viure altres coses, altres vides, altres llocs, altres sensacions, sentir altres coses. I tot això ho sentim per mitjà dels llibres. I realment és que hi ha llibres que no et fan pensar en res, no? Que és per passar-t'ho bé. Mm-hmm. Moltíssima gent està tornant als clàssics, que em crida molt l'atenció, no? Que hi hagi tanta gent que encara no havia llegit ni Anna Karenina, ni Jane Eyre, ni aquest tipus de llibres, o Mujercitas, no? Que dius, com pot ser? Perquè t'assembla impossible. Però hi ha molta gent que està entrant als clàssics ara i dius, mira aquí que bé, no? Perquè la bona literatura no mor mai, no? I llavors, doncs, aquests tipus de llibres que són històries d'amor senzilles, llibres policiacs, bé, és que es ven una mica de tot, no? I sobretot els que també llegeixen moltíssim són els nens. Els nens i nenes llegeixen moltíssim.
Ens alegrem que sigui així, la veritat és que sí. Escolta, Mari Carme, a veure, clar, som al mes de febrer, ja ho sé que queda molt, però què passarà amb el Sant Jordi aquest any? Hi haurà algun tipus de celebració? Què teniu al cap?
El Sant Jordi se celebrarà, o sigui, està claríssim, no? La situació no sabem la que serà, parlant pandèmicament, però a les nostres llibreries no hi ha cap problema en celebrar-lo. Suposo que podrem posar una taula al carrer davant les nostres llibreries i segons la situació en cada poble i ciutat, doncs jo crec d'una manera perimetrada, que és el que estem parlant ara amb els ajuntaments, amb el Precicat, amb la Generalitat, doncs podrem fer parades al carrer. Això tot depèn del poble i de la ciutat i de la situació, eh? Però jo penso que podrem sortir al carrer aquest any d'una manera que no serà mai el que havia sigut fins al 19. No serà. Però bé, ho estem treballant amb tots els ajuntaments. Tothom té ganes de fer una festa, però una festa segura, eh? Molt segura. Llavors, si hi ha d'haver restriccions, hi seran, i es farà com es pugui. Però no ens la jugarem. Vull dir, això està claríssim. Però hi haurà festa del llibre aquest any.
Per tant, no serà ni la festa multitudinària que estem acostumats a veure, que ens encanta, però com a mínim que l'esperit del Sant Jordi no es perdi. Ja es va intentar l'any passat, però l'any passat la situació encara era molt més complicada que potser no tant aquest any. Veurem què passa.
Bé.
Veurem què passa. Veurem què passa perquè queden encara 3 mesos, 2 mesos, i per tant ja veurem què tal. Com a mínim tenim això. Demà dissabte les llibreries poden tornar a obrir, les que eren grans ho podran fer, per tant, ja tota la setmana, que no ho podien fer tampoc entre setmana, per tant, convidem a tothom a que aprofiti per badar, per passejar, per mirar, amb mesures de control i seguretat, evidentment, però per fer-se seus aquests llibres que ens ajuden a evadir-nos d'aquesta realitat. Mari Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, moltíssimes gràcies, molt bon dia, felicitats per aquesta obertura els dissabtes i, com sempre, llarga vida als llibres. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres perquè sempre ens apoyeu en tot, eh?
Gràcies.
Fins una altra.
Fins la propera. Fins la propera. Adéu. I aquesta setmana, per cert, també es notícia la nova fase del pla de vacunació que inclou farmacèutics, fisioterapeutes, funcionaris de presons, policies i bombers, personal que està considerat essencial. Anem a copsar de primera mà com ho viu un d'aquests col·lectius que, a més, té un contacte molt estret amb els seus pacients. És el cas dels fisios. Els hem anat a veure i volem saber què tal per ells entrar ja en aquesta fase de vacunació. Allà tenim un equip de la xarxa amb l'Helena Puigdueta i la Zoraida Mas. Helena, què tal? Molt bon dia. Explica'ns.
Bon dia, Vanessa. Bon dia a tothom. Doncs, efectivament, com tu dius, no, són col·lectius essencials com els farmacèutics, els auxiliars de farmàcia o els fisioterapeutes, personal sanitari que potser no estan a la primera línia amb el Covid, però que hi poden tenir contacte, entre altres coses perquè els fisioterapeutes, en aquest cas, són persones que tracten a molts pacients i, a més, tal vegada en les seves teràpies la distància de seguretat, aquests 2 metres, no sempre es poden mantenir. I deixem, però, que faci el matís. En el cas dels fisioterapeutes que treballen, per exemple, en hospitals o en residències, aquests sí que, evidentment, doncs, tenen un tracte molt directe amb la Covid, sí que estan a la primera línia. No és el cas, però, d'avui, de Víctor Millán. Ell és fisioterapeuta aquí en aquesta consulta privada que es diu Fisiològic a Barcelona i justament aquesta tarda en Víctor té hora per ser vacunat. Entrem a la seva consulta i veig que l'enganxem treballant. Víctor, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Vine cap aquí. Els deia ara als nostres telespectadors que justament aquesta tarda tens visita per vacunar-te, és així, no?
Avui mateix, aquesta tarda, sí, sí, els fisios han començat aquest dimarts i a mi em toca aquesta tarda.
Escolta'm una cosa, explica'm com has rebut la informació, qui te l'ha fet arribar, si tu ja estaves en una llista prèvia en el Col·legi de Fisioterapeutes, explica'm una mica com ha anat tot plegat.
Exacte, tot això s'ha gestionat des del Col·legi de Fisios. Ja fa unes setmanes ens van enviar un correu massiu a tots els col·legiats i llavors ens vam apuntar en una llista i a partir d'aquí ha sigut Salut qui ens ha anat citant. Hem rebut els SMS per part de Salut i anem passant tots a vacunar-nos.
I com ho encares? Estàs nerviós? El fet de que hi puguin haver efectes secundaris? A vegades els propis personals sanitaris sou els que mireu més cap a una altra banda quan hi ha temes de vacunació? Quin és el teu cas?
No, gens. Més aviat amb il·lusió de que tot això serveixi doncs, per trobar la solució a tota aquesta situació que tenim. No? O sigui, nosaltres, en principi, com a personal sanitari, al contrari, volem ser un exemple per als nostres pacients, que no hi ha problema, que al contrari, que és convenient que tots ens vacunem i que serà la manera de sortir d'aquesta situació.
Víctor, entre el vostre col·lectiu sé que hi ha algun dubte sobre la vacuna en concret que us posen a vosaltres, que és la de Oxford, sí. Aquesta que representa que és per a persones menors de 55 anys. Deien, home, nosaltres som en el fons personal sanitari que tenim potser més risc que altres persones que també es vacunen. Potser ens haurien de posar una que sigui més eficient. No sé, com ho veieu?
A veure, no és el 90 i tants per cent de la Moderna, de la de Pfizer, però és un valor perfectament vàlid a nivell d'efectivitat i entenc que és una manera d'optimitzar aquesta vacuna d'AstraZeneca, no? Perquè som un col·lectiu jove i considero que és una manera d'aprofitar totes aquestes dosis que van arribant i optimitzar el procés de vacunació perquè només que arribin les anem aplicant a la població. No li veig problema.
Víctor, parlàvem de que en el vostre cas estem parlant d'una consulta privada de fisioterapeutes. Com us heu preparat? La gent ha tingut por? La vostra clientela ha tingut por de venir a la teràpia que feia habitualment arran de la Covid?
En general no, sí que ho hem pogut palpar una miqueta en el que és l'entorn de la gent més gran, dels pacients de més edat, sí que hem vist que en alguns casos doncs han vingut si no els hi ha quedat més remei, no? Però que persones que venien doncs, a fer un manteniment, doncs sí que són com més reticents, però vaja, en general les mesures de seguretat dels centres de fisioteràpia des del primer moment han sigut molt altes, no hi ha contagis, no hi ha hagut, i jo crec que en general la gent està tranquil·la en aquest sentit.
Víctor, i acabo, precisament això, vas amb la bata, vas amb la mascareta, em parlaves ara de les mesures de seguretat, com us heu preparat? Perquè això també suposa una despesa econòmica, però el vostre centre com es va haver de preparar en el seu moment per encarar aquesta situació nova?
Bueno, vam tenir 2 mesos per preparar-nos, perquè vam haver de tancar inicialment, i llavors en aquest temps és quan vam haver de fer-nos amb els equips de protecció, les mascaretes, les bates, les pantalles, les distàncies de seguretat, lo que suposa en qualsevol espai, en el nostre cas encara més, també aprendre els protocols, com adaptar-ho, perquè hem hagut de separar les visites entre pacients per també poder ventilar més les sales, per poder tenir més temps per fer les higienes de les sales. Però vaja, en principi al començament sí que era tot un gran què, no? I ara ja vas agafant el ritme i bueno, dintre de que mantindrem les mesures, encara que estiguem vacunats, perquè al final nosaltres el que hem de ser és també un filtre per la cadena de contagis, per evitar que d'un pacient passi un altre, mantindrem totes aquestes mesures, encara estan vacunats, però vaja, que en principi ara ja és una qüestió gairebé de rutina, tot el procés de neteja de les sales i de nosaltres també, no, dels equips de protecció.
Víctor, gràcies per haver fet un petit parèntesi en la teva visita, gràcies també a vostè per la paciència, i que hi hagi molta sort. Que vagi molt bé, tot plegat. I vosaltres, ja ho sabeu, ens quedem amb el missatge que ens donava el Víctor, aquest exemple del personal sanitari, que en el fons ells també esdevenen un exemple per als seus propis pacients i per aquesta... per aquesta cadena que anirà sorgint a nivell de tota la població, és a dir, que tots haurem d'acabar passant per la vacunació per intentar frenar la Covid.
Però uns són més essencials que d'altres. Moltíssimes gràcies, Helena Puigdueta, Zoraida Mas, per aquesta connexió. Deixem que el Víctor faci la seva feina, que té un pacient esperant. Nosaltres fem ara una pausa, 3 minuts, i després tornarem per parlar amb la doctora Carme Valls sobre medicina i dones, que sembla que la medicina no ens tracta tan bé o no ens mira tan bé com ens podríem pensar. Serà després d'aquesta pausa. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
El 12, 13 i 14 de febrer, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya rep el violoncel·lista Narek Hakhnazaryan per interpretar 2 obres capdals del repertori per a violoncel, les variacions Rococó i el Nocturne de Tchaikovsky.
Sota la batuta de Kerem Hassan sonaran també Blumin de Mahler i la suite Le Bourgeois Gentilhomme de Richard Strauss.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Continguts en xarxa. Al Pou.
La fauna salvatge de Catalunya té bacteris intestinals resistents als antibiòtics d'importància crítica per als humans. Aquesta és la conclusió de l'estudi que us volem presentar avui, que ens l'explicarà millor, evidentment, si us l'explico jo, crec que no ens entendrem, la Lourdes Migura, que és investigadora de l'IRTA Cresa, que és un dels instituts, en aquest cas, que ha participat en aquest estudi. Lourdes, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, buenas, muchas gracias por invitarme.
Bé, la resistència als antibiòtics té més cares, més dimensions de les que ens pensàvem que tenia. Com ha anat aquest estudi? Quina és la conclusió principal? Com ha funcionat?
Bueno, es un estudio que tenía el objetivo de ver el impacto que tenemos que tiene la actividad humana un poco en nuestra fauna salvaje. Y entonces durante unos años animales que llegan al centro de recuperación de fauna de Torreferrusa hemos ido tomando muestras de heces que se han ido sembrando en el laboratorio para buscar bacterias, enterobacterias, en colaboración con el Departamento de Infecciosas de la UAB de Veterinaria. Y entonces, luego hemos mirado los perfiles de resistencia de estas enterobacterias que veíamos en estos animales, y lo que hemos visto es que había algunas que eran, algunas especies que son más dadas a tener bacterias resistentes a antibióticos de importancia crítica para la salud humana. Es decir, para esos que se utilizan como último recurso en enfermedades hospitalarias, como pueden ser carbapenes, o cefalosporinas, o fluoroquinolonas.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Vanessa Raja.
Recte final de Notícies en xarxa d'avui. La nostra convidada, de fet, fa anys que investiga i que reivindica la perspectiva de gènere en la medicina. La seva llarga experiència com a doctora i ja a la facultat ja va veure que no es tenen en compte les especificitats de la dona quan es tracta de diagnosticar i quan es tracta de medicalitzar. Tradicionalment, ha estat l'home qui ha estat al centre dels estudis mèdics, i ella ho explica amb molt de detall al llibre Mujeres Invisibles para la Medicina, on també incideix molt en el fenomen de la sobremedicalització de les dones. Carme Valls, què tal?
Hola.
Una cara coneguda, a la xarxa, perquè la tenim vista els nostres companys a l'equip del Ben Trobats. Però aquest llibre realment ens agrada, és intens, és un llibre important, són unes quantes pàgines, però hi ha molts conceptes que fins que no els llegeixes, Carme, dius, doncs és veritat, vull dir, les dones a ulls de la medicina som unes grans invisibles, potser excepten ginecologia, i ja veurem.
I ja veurem. En quins aspectes.
Som unes grans invisibles. Per què? Per què el títol d'aquest llibre?
Clar, per això, perquè el llibre vol indicar, pretén indicar, que la medicina es va centrar sobretot perquè els estudis mèdics han nascut fonamentalment als hospitals. Els hospitals hi van més homes que dones. La ciència de la malaltia es va basar en una base masculina i pensant-se en un pressupòsit que si estudiàvem un home, ja estudiàvem una dona, sense pensar que no és només la diferència en els genitals externs, sinó en molts aspectes del cos i en molts aspectes de l'evolució. Clar, la ciència, com moltes altres ciències, jo tampoc vull dir que la medicina o les ciències de la salut en general siguin especialment androcèntriques, totes les ciències, la història va oblidar les dones, la sociologia inicial també, o sigui que com altres ciències ha passat, s'ha pensat que el model de ser és com el masculí i el femení, no? O sigui, parlem amb llengua llenguatge inclusiu, o diem sempre que dintre de l'home ja s'inclou la dona. No, s'han d'anomenar i s'han de pensar. A vegades hi ha coses que són diferents entre homes i dones, i malalties que són diferents, i n'hi ha que són iguals, però això hem de sortir de la facultat sapiguent-ho.
Clar, aquest llibre és una versió revisada i ampliada del Dones Invisibles, publicat l'any 2006, per tant estem parlant ja de 15 anys. No sé si han canviat gaire les coses en 15 anys, on hi ha hagut una eclosió del feminisme, on hi ha hagut una eclosió d'una visió diferent. Clar. Del paper i del rol de la dona a la societat. No sé si en medicina hem evolucionat gaire.
Val. Jo diria que no, igual que aquesta eclosió que hem vist en la societat. Sí, és cert que l'eclosió potser més important en el camp mèdic va ser la denúncia que es va fer cap als anys, parlo de 1991, 92, 93, en què ja hi va haver la denúncia de que les dones no eren visibles dintre de la cardiologia, que es pensaven que les dones no podien fer infarts. Aleshores, això feia que quan les dones tenien dos coronàries tapades se les enviava a casa i els homes se'ls enviava a operar. Després d'aquest any de revisió de lo que havia passat, les dones que havien anat a casa o havien fet l'infart a casa, o havien mort, o havien anat corrents a l'hospital perquè estaven fent l'infart. Que això va suposar una primera revolució dintre de la cardiologia, gràcies a una gran cardiòloga americana que es deia Bernardine Healy, i ella va aconseguir denunciar aquest tema, va dir, bueno, no, les dones no s'han de disfressar d'homes, i més va fer un editorial al New England dient el síndrome de Yentl, perquè deia, potser doncs, com la pel·lícula doncs, de Yentl, sí. Pues, potser per anar a estudiar s'han de disfressar d'homes, pues, potser per anar al cardiòleg també s'haurien de disfressar. Va ironitzar, però va lograr impactar, i cardiologia, de totes les especialitats, crec que és la que va avançant més en visibilitzar. Tot i així, la majoria de treballs de recerca que es van fer a la dècada dels anys 80 als 90, que és on es basa la ciència sempre 20 anys després, no hi havia cap dona dintre del treball, ni què feia l'aspirina, ni què feia l'infart, no, si hi havia símptomes diferents o no entre dones i homes, tot això no existia. Després, des dels 95 fins ara, ha avançat una mica, i ara hi ha més o menys uns 38% de treballs que, dels treballs que es publiquen, o sigui, una tercera part, inclouen dones, però dues terceres parts encara no. Quan sabem ara que la primera causa de mortalitat de dones a tot el món, pràcticament a tots els països de renta mitja alta, pues és la malaltia cardiovascular. Per tant, no ens les podem deixar, perquè és causa, si volem tenir ciència, per evitar una mortalitat prematura.
Per tant, entenc que encara hi ha cardiologia avançat, però hi ha moltes altres especialitats molt masculinitzades encara.
Sí, i sobretot, per exemple, inclús amb coses que són molt específiques del sexe femení, menys estudiades. O sigui, per exemple, més que per exemple, malalties que són més específiques o més freqüents, perquè específiques hi hauria la menstruació, la menopausa i l'embaràs. Però després hi ha les freqüents, que seria tot el que afecta el dolor, la malaltia autoimmune, sempre és una mica la Maria de la medicina. O sigui, és el que s'ha estudiat menys, i en canvi hi ha la demanda principal de les dones d'atenció primària és: tinc dolor en alguna part del cos, o doctora, me duele todo, que també ens ho diuen, i per altra banda, el cansament. Aquests són els símptomes principals que et venen a demanar. Després hi ha les coses específiques, hi ha aquestes, a vegades s'han tornat invisibles, com la mateixa menstruació.
En parles i molt de la menstruació amb el llibre, que és un fet inherent al fet de ser dona, però encara estem així. Explica'ns.
Explico. Esclar, la menstruació va ser oblidada en quant a estudiar el cicle menstrual, també perquè no hi havia ciència de la diferència del que suposava el cicle menstrual. Jo vaig anar a estudiar a l'Escola Iberoamericana d'Endocrinologia als anys 1969, 70, 71 i 72, imagina't. O sigui, en aquest moment a mi em va donar classe sobre el cicle menstrual els que estaven investigant aquestes hormones. Però no era habitual demanar al cap dona cap hormona si deia que li feia mal la menstruació. Se li deia.
Era normal, que et fes mal la menstruació.
Exacte.
Era normal.
Era normal. I aquesta és una paraula molt important. Confondre dir normal a lo que és freqüent. Si és freqüent una cosa, no vol dir que sigui normal. La violència de gènere és freqüent, però... que diem que no
Exacte.
És normal, bueno, pues que a les dones els hi faci mal la menstruació és freqüent, però s'hauria de saber per què. És, no sé, com el destí aquell de pariràs els fills amb dolor, i aleshores, bueno, pues, això ho va dir el Moisés, però Moisés misògin una mica ho era. Aleshores, per tant, aquí s'ha d'estudiar per què. A l'estudiar per què veus que el dolor, ja no totes les dones tenen dolor a la menstruació, però que les nostres mares i àvies sí que n'havien tingut. I a vegades donen la idea, filla, això ho has d'aguantar, bueno, pues no. O sigui, jo intento que en el llibre la resignació s'acabi i que tinguem una explicació més o menys científica. Ara sabem que hi ha una distorsió hormonal quan hi ha un dolor, que les primeres menstruacions són bastant doloroses perquè només hi ha estrògens, però després, quan es comença a ovular, això es pot equilibrar. Però també tenim una distorsió ambiental, o sigui, sobre la menstruació ens ha arribat també, bueno, tota situació d'estrès, per exemple, pot canviar el ritme menstrual, si hi ha hagut examen, si hi ha hagut una, no sé, una discussió amb la parella, qualsevol cosa pot arribar a fer alteracions amb una menstruació, però és que ara tenim moltes noies que es diuen que tenen molt dolor, que tenen una menstruació molt abundant, la menstruació no hauria d'ocupar més que 80 centímetres cúbics en tot el mes, que és un vas de vi. Tot el que es perd de més ja es perd més ferro, i tot això està passant en un medi ambient ple d'estrògens, que això no ens ho pensàvem. O sigui, la disrupció endocrina que suposa viure en una societat industrial és una novetat científica que aquesta, jo no, quan vaig acabar la carrera, ni la pensàvem. O sigui, fa 30 anys ni se sabia. Ara sabem que hi ha una insecticides, pol·lució dels cotxes, tot això afecta les hormones, i per tant altera el primer de tot el cicle menstrual de les que les tenen, que són les noies jovenetes, bueno, jovenetes i no tan jovenetes, però és igual.
Dones amb edat fèrtil.
Des dels que, exacte, diem edat reproductiva, pues en aquestes. Clar, això multiplica, complica el tema, però això s'ha d'ensenyar a les facultats, perquè si no, no entendrem aquestes situacions. Si no, el que farem és sobremedicalitzar, com deies al començar. Perquè què farem? Donem-li anticonceptius, perquè així no...
Això és un error? O no és encertat?
D'entrada sí. Jo crec que d'entrada sí. Hi ha pacients que ho necessitaran, perquè igual que et dic que això, que es multiplica el dolor, s'ha multiplicat una malaltia que és el súmum del dolor, que és l'endometriosi. L'endometriosi és una malaltia en què el teixit de l'endometri es reparteix per la cavitat abdominal i la menstruació la tenen a dintre la panxa, amb una peritonitis, pràcticament. O sigui, cada mes tenen un dolor horrorós. Clar, això és la malaltia que es tarda més a diagnosticar a vegades. A vegades han passat 8 anys des de que comença el dolor fins que es diu que té una endometriosi. Això no pot passar. En el segle XXI hem d'avançar. Sí, la menstruació dona molt dolor, però a vegades, però tant no. I un dolor que no passa amb tres, podríem dir, mesos que prens un analgèsic habitual, s'ha de vigilar si no té una endometriosi, i l'endometriosi està avançant. I sabem, per exemple, que podem produir endometriosis amb un ximpancé, amb un mono, donant-li dioxines en l'alimentació, que són el subproducte de les incineracions, imagina't. O sigui que tenim ambient, el medi ambient ja col·locat en el nostre cos. En els homes també els afecta la situació ambiental, però no ho noten tant. Hi ha atròfia de testicle i disminució d'espermatozous, però per no dir que no tot passarà a les dones, però això és un problema.
Hi ha una afirmació al llibre que a mi em va frapar, no?, llegir-la, que dius: la culpa és una de les raons de la mala salut de les dones. La culpa sí. De què?
A la dona se li ha donat la culpa en totes les cultures de tot el dolent que passa. per la cultura judeocristiana, digues, pues era l'esca del pecat, no? I per culpa d'Eva es va, el món va anar molt malament. Però és igual, els tuàrecs ja diuen que el desert de Sàhara el va assecar una dona que tenia la menstruació i tocava l'aigua i que per això se'n va anar. Per tant, sempre va bé, la societat patriarcal li ha anat molt bé donar la culpa a la dona de qualsevol cosa, perquè si la pots dominar bé, si tu tens una mica de por, penses que potser sí que ets culpable, penses que potser sí que és normal que et peguin i que et castiguin. Per tant, declarar l'altre culpable sense que es pugui defensar ja és una manera de poder-lo dominar. Per tant, i la dona s'ha de treure de sobre aquesta culpa des de molt joveneta. O sigui, això sí que hem de... La culpa disminueix l'autoestima de les persones. Si creus que ets culpable d'alguna cosa, que a més no saps ni ben bé què has fet, però ja des que has nascut t'has sentit així.
Després ja, a banda de la culpa, també parles molt de les dobles jornades, de les càrregues psicològiques, de feina, aquestes tasques que sempre s'han acabat atribuint a la dona, perquè sí, doncs la cura dels fills, el portar a la casa, més la feina que puguis tenir fora de casa, són càrregues que també acaben passant factura a la salut d'aquesta dona, que també resisteix més en el metge. Això és un clàssic que ara m'ho diràs o no, però les dones ens costa més en el metge. En canvi, els homes sempre són mals pacients. No sé si això és així o no.
Bueno, un amic, matitzo l'últim que has dit, sí. I el primer, però el primer claríssim, la doble jornada, la doble presència, estar sempre patint pels fills i per la feina, i quan estàs a la feina pensar si has desconxelat el que necessites per dinar o no, tot això multiplica l'estrès mental de les dones, i això s'ha pogut quantificar com era un factor de risc cardiovascular també, perquè augmentava la pressió arterial, l'adrenalina i, per tant, també l'ansietat de l'endemà o la contractura del muscle que tenim aquí darrere, el trapeci, que és un muscle que sempre que estem molt estressats se's contrau. La gent diu, em fan mal les cervicals. No, en realitat li fan mal el muscle trapeci perquè està contracturat. Això per una banda. Llavors, l'únic que passa és que quan ella expressa que li fa mal això, s'ha trobat, més que acostar-li al metge, la dona demanda més... O sigui, va a atenció primària i busca ajuda. No, la dona busca ajuda. Però busca ajuda, el que passa és que quan explica aquests símptomes, que són oberts, malestar, es troba amb una resposta que ella no esperava. Perquè la resposta és més fàcil és, uf, quins símptomes més dispersos que m'està dient aquesta persona... Potser està nerviosa, potser és el que li passa és que està angoixada. Pues, saps què? Provem sort, donem-li un ansiolític o un antidepressiu, a veure si es calma i ja no ens explica tot això. En lloc de dir, bueno, què li passa, no? Comencem a buscar. L'home resisteix anar al metge de demanar ajudes. Quan ell té problemes, l'estrès el porta a beure en el bar, amb els amics, una mica drogar-se més fàcilment.
Són estereotips molt prefixats a la societat, és així?
Van així. I llavors, què passa? Que van directament a l'hospital quan tenen un problema. L'home ja fa l'infart o ja està vomitant sang o té la pulmonia doble abans de dir que per un malestar demanaré ajuda, no?
Perquè l'home és fort i l'home no pot mostrar-se dèbil,
exacte,
és
no
això.
Pot plorar, no pot fer res, llavors se'n va directament a l'hospital. Ara, en el cas de la dona, com que es troba que no li han donat cap resposta al que li passa, aleshores és quan diu, bueno, això ara fem una generalització gran, segur que hi ha dones que han trobat ajuda i que han pogut trobar què els hi passa, però això fa que no es desencantin i esperin massa vegades, llavors diuen, jo per què hi tinc que anar si ja fa anys que tinc aquest dolor, però ara per què hi tinc que anar si em diuen que són nervis i que em prengui un sedant, doncs jo per això no hi vaig, o altres se l'han pres i aleshores ja han desenvolupat un altre problema, que és a vegades la dependència dels psicofàrmacs, que també és una dependència molt superior entre dones com homes, hi ha unes 5 vegades més dones que prenen antidepressius que els homes en el nostre país i el doble de dones que prenen ansiolítics respecte a homes.
Aquí entrem en la qüestió de malalties mentals, trastorns mentals, que sempre, a les dones sempre se'ns ha acusat més de patir aquest tipus de trastorn. Aquella frase típica és que les dones són unes histèriques, em perdó, però això s'ha sentit a dir tota la vida.
Sempre ho dic a les dones que no s'ho diguin.
No és que ho digui però, a la societat això està dit, sí. molt ficat, que ens comportem d'una altra manera, que ens posem més nervioses, que saltem de seguida, que no aguantem, etc. Clar, la qüestió de trastorns mentals, no sé si és més difícil visibilitzar-lo amb una dona que amb un home, o pel que deies. Tot és tan difús que costa trobar una solució i s'acaba donant la pastilla i s'ha acabat el problema.
Jo penso que no és difícil si hi ha ciència i voluntat d'exercir aquesta ciència. La patologia mental, que sigui greu, no sé, malalties, depressió major, el que passa que l'esquizofrènia, psicosis, això s'ha de poder diagnosticar. I és cert que en principi hi ha més patologies d'aquest tipus entre homes que entre dones, de patologies agudes de salut mental. El problema de la dona i de les dones en general és que s'atribueix a vegades la tristesa, el malestar, la situació d'estrès, se li posa l'etiqueta de depressió. I aquest és un problema, perquè si ja li has posat l'etiqueta, ja li has de donar una pastilla. I a vegades, inclús les mateixes maneres de parlar col·loquialment, diem, estic depre. Avui estic depre. Bueno, estàs trista? Què ha passat? Valorem. És una situació del treball? És un problema personal? És un tema emocional? Estàs desitjant coses que no has de poder aconseguir? Ara mateix, què ha passat amb la pandèmia? La pandèmia ens ha posat en una situació d'estrès i d'angoixa molt gran. I sí que s'ha comprovat que la dona pateix més angoixa davant de la incertesa del futur, també perquè està fent tots els papers de l'auca a casa seva. Tota aquesta doble jornada que tu deies, amb el teletreball, amb tot ho ha de fer ella, i a més està contenta. I a més està a punt per tots els fills i pel marit i per la casa, tot això és un ordre mental que tenim, un estereotip de que estem d'estar al servei dels altres i no hem de poder dir, escolta, paro i necessito una hora per mi. Jo recepto una hora, abans de receptar un antidepressiu, un ansiolític, recepto una hora pròpia, no solament l'habitació pròpia de la Virgínia a Wolf, sinó una hora per tu. I diu, bueno, jo què faré aquella hora? El que vulgui, però vostè relaxi's, pensi, llegeixi poesia, no faci res, miri el cel, però vostè necessita una hora per vostè mateixa, no per estar sempre al servei de tots els altres. I aquesta situació resol no tenir que donar tant psicofàrmacs, perquè acabem amb unes dependències. Ara, també és veritat que com que hi ha ciència que falta, per exemple, amb el tema del dolor, se'ls acaba atribuint en tot que tenen fibromialgia, però resulta que llavors a la fibromialgia li donem dos ansiolítics, dos antidepressius i un parxe de morfina. Home, a veure, què quedem? És una malaltia? Si és una malaltia, busquem la causa i tractem causes. Però si no, l'estem tractant com una malalta mental. Per què? La fibromialgia és una malaltia mental? Vale, jo crec que no, però vull dir que aquesta és una realitat que fa depenent. Als Estats Units han hagut d'avisar, per exemple, la FDA, que s'estaven donant massa derivats de morfina a les dones per el dolor i que això les feia dependents després. I quan ets dependent de la morfina, costa molt retirar-la. De derivats mòrfics, no morfina directament, però derivats mòrfics que es donen a les dones pel dolor, doncs, bueno, estudiem el dolor, què ens està passant, si ara estem veient que inclús si et falta ferro, si et falta tiroides, també tens dolor muscular, doncs busquem primer causes molt freqüents per poder-les canviar i no normalitzar-les i dir que és normal que estiguem cansades perquè tenim la menstruació. Estupendo, doncs la menstruació dona la vida, doncs sí, aleshores la hem de regular perquè no estiguem sempre tan cansades.
I tota aquesta visió tan androcèntrica de la medicina, diguem, està canviant a les facultats? Les noves promocions i generacions de metges que surten?
Les noves promocions em donen molta esperança. Les noves promocions fa 4 o 5 anys ja que ens han convidat amb el meu equip treballem amb una organització no governamental que es diu CAPS, el Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris, hi ha gent jove de diversos, amb diverses especialitats, i ens conviden a donar conferències, classes a la facultat quan fan la setmana crítica de formació. O sigui, vol dir que ells ja veuen que a la facultat tot no els ensenyen. També els temes de violència de gènere ens han convidat a la facultat. Això, les joves generacions estan atentes. I en el llibre, l'alegria més gran que m'està donant és que m'estan escrivint estudiants de medicina dient, jo això no m'ho estan explicant, que ara hi soc aquí. Després hi ha professors i professores que han fet el tomb mental i professors que encara no. O sigui, perquè això no és, podríem dir, reglat encara, que és un desig que tinc de fa molts anys i que vam acordar al Congrés de Dona, Salut i Treball que es va fer aquí a Barcelona l'any 96. La conclusió del Congrés era introduir la perspectiva de gènere a la universitat. Pues no ho hem aconseguit encara, però hauria de ser una... Igual que s'exigeix que un catedràtic sàpiga anglès, pues ha de tenir perspectiva de gènere. Ha d'haver publicat alguna cosa en què miri les diferències entre homes i dones.
La Carme Valls, amb aquest llibre, ens dona una recepta que jo trobo boníssima, Això que comentàvem de l'hedonisme, Que hem de ser més hedonistes, les dones, que ens hem de donar 5 plaers al dia. Ah, i aquesta és la recepta, no?
Aquesta és una recepta com l'hora pròpia. Sí, tens raó. Bueno, el llibre explica la història de la dona des de que naixem fins a l'envelliment i totes les coses que ens passen de malament i aleshores tenia que acabar dient, bueno, i mentrestant què fem? Perquè la ciència tardarà, però aleshores què hem de fer per poder sobreviure sense victimisme? Perquè també els ha sigut fàcil, els que volen dominar les dones, fer-les víctimes, i doncs no som víctimes. Per sort tenim els mateixos drets que els homes i tenim dret a passar-nos-ho bé. I sí, els dic que cada dia han de tenir 5 gustets com a mínim per poder sobreviure el que la societat ja ens dirà en negatiu, ja ens dirà histèriques, però nosaltres diem que no, que volem una salut però per disfrutar.
Mujeres invisibles per a la medicina, llibre de Carme Valls, interessant veure com encara queda molta feina a fer, molt de recorregut per aconseguir que ens mirin diferent quan entrem en una consulta. Moltíssimes gràcies pel llibre, per haver-lo escrit, per il·lustrar-nos i per venir-nos a explicar aquí a Notícies en Xarxa avui. Que vagi molt bé, Carme Valls.
Pues, moltes gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer.
Molt bon dia. Ho deixem aquí. Que vagi molt bé.
Notícies en Xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
Les ciutats del futur hauran de ser respectuoses amb el medi ambient i per això caldrà que gastin menys. Una via podria ser construir cases passives, habitatges que aposten per acostar-se al màxim possible al consum zero. En parlem amb Papic Fises, que porta més de 20 anys construint-ne arreu de Catalunya. Moltíssimes gràcies per venir.
Hola, molt bones i moltes gràcies per haver-nos convidat.
Comencem parlant de què ha de complir una casa per ser considerada casa passiva.
Doncs mira, perquè una casa sigui passiva, és a dir, una casa passiva és una casa de molt alta eficiència energètica. És a dir, que perquè sigui passiva el que haurem de tenir és una casa amb molts aïllaments, una molt bona orientació i que és una sigui lliure de ponts tèrmics, que es diu.
Què és un pont tèrmic?
Bueno, és una mica complicat d'explicar, però un pont tèrmic és tots aquells elements que siguin visuals o no, ens poden transmetre fred a través de les pròpies parets o de les pròpies finestres o cobertes, no?
Per exemple, un exemple que ens puguem trobar d'un pont tèrmic?
Un pont tèrmic molt comú en les cases convencionals són els balcons. És a dir, a través del paviment del balcó entra molt fred cap a dintre de la casa, que és com una xemeneia invertida, diguéssim, és a dir, que agafa fred de l'exterior i a través del propi terra del balcó va entrant pel terra de la casa i entra directament a dintre. És a dir, és una entrada d'aire o de temperatura freda, en aquest cas,